Cat, el portal de notícies de RAC1.
Són 9:15, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dimarts 15 de novembre, el que semblava una llei per afavorir les dones víctimes d'algun tipus d'agressió sexual, la coneguda com a llei del només sí és sí i que es va aprovar a finals d'agost, s'està convertint en una excusa perquè alguns jutges rebaixin les penes a alguns acusats, no de manera generalitzada, sortosament, però sí que ja n'hi ha alguns exemples. Avui s'han conegut els primers casos on, després de presentar un recurs a la sentència, els magistrats han acceptat retallar la condemna d'alguns dels condemnats per agressió sexual. El que és curiós també és que els tres casos que es coneixen hagin sortit tots de l'Audiència Provincial de Madrid. Això no vol dir que no n'hi hagi més, però de moment són aquests. Un home que va abusar de la filla de la seva parella i que estava condemnat a 8 anys, s'ha quedat amb una pena de 6 anys de presó. Un altre, un professor, que havien condemnat a 6 anys de presó per abusar de 4 alumnes, ha sortit de la garjola perquè la pena ha passat a ser de només 15 mesos, de 6 anys a 15 mesos. I el tercer cas és el d'un home que va agredir una amiga seva que s'havia quedat a dormir al seu pis i la condemna ha passat de 6 a 4 anys. És cert que quan la llei va tirar endavant, alguns experts ja van alertar que hi podia haver una escletxa d'aquest tipus i que, per tant, alguns condemnats podien aprofitar l'ocasió per demanar una rebaixa. El Ministeri d'Igualtat va insistir que això no passaria, però, malauradament, com dèiem ara, ja en tenim els primers exemples. I això per què està passant? Doncs perquè aquesta nova llei ha unificat els casos que abans es consideraven abusos amb els que es qualificaven com agressions. I amb aquesta unificació, que sí que té molts punts positius, també s'han hagut d'unificar les penes i, per tant, la forquilla s'ha fet molt més àmplia, de 4 a 15 anys. I això, de retruc, què permet? Doncs que alguns jutges revisin els casos a la baixa. De fet, davant d'un canvi de normativa, els tribunals sempre han d'aplicar la legislació que sigui més favorable al condemnat. Ara bé, a falta de saber si hi ha més casos o no d'aquest tipus, això sembla més una guerra d'alguns jutges contra la nova llei i també contra el Ministeri d'Igualtat, perquè al final estan aplicant el seu criteri sobre aquesta llei. El govern espanyol ja ha dit que estudiarà si s'ha de canviar la llei, perquè l'objectiu, evidentment, no era que rebaixessin les penes. Qui n'ha parlat de moment és la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a qui després escoltarem. En temps de tertúlia intentarem resoldre tots els dubtes al voltant d'aquesta llei amb una experta, l'advocada Marina Roig, vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Com diu la ministra, cal revisar què està passant i si s'ha de retocar algun punt perquè no es continuïn prohibint rebaixes injustes. Però, d'altra banda, potser hi ha alguns jutges que s'haurien de replantejar si, tot i acollir-se a la nova llei, estan sent absolutament curosos a l'hora d'aplicar aquestes rebaixes o estan aprofitant per reinterpretar les condemnes d'una manera tendenciosa. Ara passen gairebé 4 minuts de 9:15 abans de sopar o de saber que... que el judici contra els membres de la mesa del Parlament de l'any 2017 s'haurà de repetir. Així ho ha ordenat el Suprem. El tribunal considera que dos dels magistrats del TCJ que van escriure la sentència no van ser imparcials i que, per tant, s'ha d'invalidar tot el procés judicial. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
El Suprem assenyala el president del Tribunal Superior de Justícia, José Luis Barriento, i un dels magistrats que va participar en el judici, Carlos Ramos, assegura que tots dos s'havien mullat sobre el cas abans del processament i que això és incompatible amb formar part del tribunal que jutja uns fets. Per tant, segons el Suprem, és imprescindible repetir tot el judici contra Anna Simó, Lluís Coromines, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, a tots ells membres de la mesa del Parlament durant la tardor del 2017, se'ls va condemnar per desobediència a 20 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per haver tramitat iniciatives relacionades amb el procés. Qui s'estalviarà repetir el judici és l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que va quedar absolta. El Suprem també apunta que quan es torni a fer el judici, el tribunal haurà d'estar format per magistrats totalment diferents dels del primer procediment.
Gràcies, Arnau. Aquest judici a l'antiga mesa del Parlament, que va ser el segon gran judici derivat del procés, al banc dels acusats hi havia els membres sobiranistes d'aquella mesa, excepte la presidenta, Carme Forcadell, a qui ja havien condemnat al Tribunal Suprem. De fet, aquella causa va començar a Madrid i va acabar a Barcelona, Benet Íñigo.
Després de la DUI s'activa la maquinària judicial tant a l'Audiència Nacional, on van els Jordis i part del govern de Puigdemont, com també al Suprem, on justament citen a declarar Forcadell i els altres representants del Parlament. Acabaran al banc dels acusats per haver permès la tramitació i votació de les lleis del referèndum i de la de transitorietat jurídica, les anomenades lleis de desconnexió. Finalment, el Suprem decideix quedar-se Forcadell i desprendre's de la resta, tot i que els fets de l'acusació són els mateixos, desobeir el Tribunal Constitucional i no aturar aquelles votacions. El cas és que a Coromines, Simó, Guinó, Barroquí, Rufet i Nuet els envia al TCJ. També a la copaire Mireia Boia, que no era de la mesa, sinó presidenta del grup parlamentari. Justament per això va acabar absolta, perquè, segons la sentència, va proposar les lleis, però no tenia la potestat de decidir si es votaven o no, i, per tant, no va desobeir. I encara hi va haver més baixes. Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, va ser escollit diputat al Congrés i va tornar al Suprem, on el van condemnar a 8 mesos d'inhabilitació. Per això, encara que el judici es repeteixi ara amb un altre tribunal, la condemna per desobediència i, per tant, la inhabilitació i la multa estan pràcticament garantides.
Passen 6 minuts de 9:15, ho hem sabut fa poca estona, incertesa aquesta hora per l'impacte d'un possible míssil rus a Polònia que hauria provocat la mort de 2 persones. Polònia acaba de convocar una reunió d'emergència del Comitè de Seguretat per investigar aquests fets. Segons els mitjans locals, es tractaria de 2 coets russos perduts prop de la frontera polonesa amb Ucraïna a la localitat de Presevodov. Si es confirma, es tractaria del primer bombardeig en territori de l'OTAN des que va començar aquesta invasió. Això coincideix amb una nova ofensiva de Rússia a Ucraïna. Aquesta tarda, de fet, l'exèrcit rus ha llançat un centenar de missils dirigits a les infraestructures energètiques i també ha deixat mig país sense llum, Pep Tormos.
És un dels atacs més importants des de l'inici de la guerra. A Kiev, l'atac rus ha deixat almenys un mort i ha destrossat diversos edificis residencials. A banda de l'electricitat, el 67% de la població ucraïnesa ha quedat sense internet. L'ofensiva es produeix en plena reunió del G20, on els líders mundials fan pinya per condemnar la invasió russa a Ucraïna.
Seguirem de prop aquest possible impacte d'un míssil rus, com dèiem, a Polònia, i que hauria provocat, segons les primeres informacions, la mort de 2 persones. Tornem a l'àmbit polític. Pere Aragonès compareixerà al Parlament per explicar com s'ha negociat amb el PSOE la reforma del delicte de sedició. Encara no se sap la data. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que el president assumirà la defensa d'aquesta iniciativa que es tramita al Congrés. Plaja responia així la petició de Junts per Catalunya. El seu cap de files al Parlament, Albert Batet, tem que l'objectiu de la Moncloa sigui acabar extradint Carles Puigdemont.
Nosaltres demanem que comparegui el president per màxima claredat i màxima transparència, perquè les afirmacions que ha fet tant el president de l'Estat espanyol com la vicepresidenta primera deixen de forma molt clara quin és el seu objectiu, que és l'extradició del president Puigdemont.
La voluntat del president és aquesta, comparèixer al Parlament per donar totes les explicacions, per fer tots els matisos, perquè se l'escolti parlant del que dèiem és una millora del Codi Penal i un pas important.
Un debat sobre la sedició que s'ha colat també aquesta tarda a la sessió de control al Senat. El ministre Félix Bolaños ha acusat el PP de fer seguidisme de Puigdemont i de no voler resoldre la confrontació.
¿Y saben quiénes están en contra de este proceso que estamos haciendo de diálogo, de entendimiento, de buscar soluciones? Pues están en contra los separatistas, el señor Puigdemont, y los separadores, es decir, el Partido Popular. Los mismos que gobernaban en 2017, los mismos.
D'aquesta manera també respon a la campanya del Partit Popular per tal que càrrecs i barons socialistes es desmarquin de la reforma de la sedició al Codi Penal. Avui, galleda d'aigua freda del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si la respon al Partit Popular, que siguin més imaginatius a l'hora de fer política.
No entro en los problemas internos que tenga el Partido Popular, pero deben andar muy mal si esperan que sea el Partido Socialista el que les eche una mano. Eso. Cada uno tiene que defenderse en su terreno. Yo no jalearé a los presidentes del Partido Popular para que vayan contra Feijó.
La campanya del PP per trobar socialistes contra Sánchez no té cap adhesió. Avui dos dels principals dirigents se n'han anat a territoris amb els barons socialistes més crítics. L'Aragó y Castilla-La Mancha, Bendodo y Gamarra.
Si de verdad el presidente Lambán dice que está en contra de los anuncios que ha hecho el presidente Sánchez, tiene que dar instrucciones para que voten en contra de estas iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado.
Les hacemos un llamamiento a los varones, y desde aquí a Emiliano García Page, para que se rebele frente a Pedro Sánchez, porque él sí puede pararlo. Tienen que decidir si están dispuestos a dejar que el sanchismo devore al socialismo.
Tant Lambán com Page se'n desmarquen, però sí que diuen que són crítics amb la reforma de la sedició i encara més si ara es vol modificar també la malversació de fons públics.
D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha rebutjat emparar Carles Puigdemont i Toni Comín després que el maig del 2019 no el reconeguessin com eurodiputats per la Junta Electoral. Diu que no és necessari perquè mesos després el Parlament Europeu ja els va permetre ocupar el seu escó. La defensa de Puigdemont i de Comín considera que tot plegat posa en evidència que són diputats europeus de ple dret. I a tot això, Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP i els Comuns fan front comú per demanar al Parlament Europeu que freni l'espionatge amb el programari Pegasus o qualsevol altre estil. Els quatre partits sobiranistes insten l'Eurocambra a prohibir aquestes eines de vigilància i també a sancionar tant els països que les venguin com els que les facin servir, Marsegués.
És una demanda que han presentat aquest matí al Parlament de Catalunya. Així n'han parlat Josep Rius de Junts i Jordi Orobitg d'Esquerra.
Demanarem que el Parlament Europeu prohibeixi total i immediatament l'ús de l'Spyware, Pegasus o de qualsevol altre similar a la Unió Europea.
I que sobretot volem que no es torni a repetir. Que espiar la dissidència no sigui impune.
La mesa del Parlament ha arribat a l'acord d'enviar una carta al president de l'Eurocambra demanant que els quatre partits puguin comparèixer en la comissió que té el Parlament Europeu per investigar l'espionatge a independentistes amb el programari Pegasus.
3:03, ho dèiem en començar, el govern espanyol revisarà la llei del només sí és sí després que s'hagin rebaixat algunes condemnes de delictes sexuals. Tot i que el ministre d'Igualtat no hi veu cap buit legal, avui mateix el TSJ de Madrid ha revisat a la baixa un parell de sentències d'aquest tipus que beneficien els abusadors. Tornem a Madrid, Arnau.
Sí, el canvi de posició de la Moncloa arriba un mes després que entrés en vigor la nova llei impulsada per Irene Montero, i és que avui l'Audiència de Madrid ha rebaixat les penes de com a mínim 3 condemnats per abusos sexuals. Hi ha el cas d'un professor que va abusar d'alguns alumnes i a qui ara la justícia ha deixat en llibertat perquè amb la llei del només sí és sí se li rebaixa la condemna a 15 mesos, un termini insuficient, per tant, per continuar entre reixes. També ha rebaixat 2 anys la sentència a un home que va agredir la seva fillastra menor d'edat i ha revisat la condemna d'un altre home que va agredir una amiga que l'havia deixat dormir a casa. Però per què passa això? Doncs perquè la nova llei elimina l'abús sexual i considera que tot acte sexual sense el consentiment de l'altre és una agressió. El problema és que la norma també obre el ventall de condemnes i la pena mínima passa de 6 a 4 anys. Això permet que els afectats demanin una rectificació del seu cas de manera retroactiva. Per cert, quan el govern espanyol tramitava aquesta nova llei, el Consell General del Poder Judicial ja va avisar que creava un buit legal on alguns abusadors es podrien acollir.
Doncs bé, com dèiem, la Moncloa, que s'obre ara a revisar el text de la nova llei, ho deia fa una estona al Senat la ministra María Jesús Montero.
Se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran llevar a menos, ¿no? O rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar tanto las sentencias para ver en qué cuestiones es en las que se ampara y el propio texto legal.
Tot i això, el Ministeri d'Igualtat assegura que la llei té totes les garanties i considera que la rebaixa de les penes és una interpretació reaccionària dels jutges contra el feminisme. Més coses, el Parlament sanciona Francesa Dalmases amb una multa de 600 euros i la reprovació pública del diputat per haver intimidat una periodista del Fax de TV3. És la primera vegada que el Parlament ha hagut d'aplicar el codi de conducta. Ho ha fet amb la sanció més baixa, això sí, i amb divisió entre els partits de la mesa, Sergi Giró.
Junts per Catalunya i el PSC estaven d'acord amb l'amonestació, però no amb la multa. El vot de qualitat de la vicepresidenta Alba Vergés ha acabat decantant la balança a favor de republicans i cupaires partidaris de la sanció econòmica. El Codi de Conducta preveu sancions de 600 a 12.000 euros. Finalment, la mesa s'ha decantat per la multa mínima basant-se en el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat. El text tipificava els fets com a infracció lleu. Ara Dalmases té 5 dies per demanar, si ho vol, una reconsideració. En aquest cas, la sanció no seria ferma fins que la mesa no ho resolgui amb un marge de 15 dies. Passat aquest tràmit, el diputat també pot demanar empara al Constitucional.
I, per cert, un últim apunt encara en clau política. La justícia dona 10 dies a José Antonio Griñán perquè ingressi a presó. L'Audiència de Sevilla no espera l'indult del govern espanyol i ordena que l'expresident andalús i els altres 7 condemnats pel cas dels Eros vagin a la garjola. Ara Griñán només podria evitar la presó amb un recurs de súplica. Tres quarts de nou a les portes de Nadal, els aliments marquen uns preus de rècord. Han continuat encarint-se aquest mes d'octubre. Ara bé, la inflació s'ha moderat per tercer mes consecutiu. A diferència del que passava mesos enrere, l'abaratiment de la llum i del gas han empès l'IPC a la baixa. L'índex de preus al consum se situa ara al 6,8 a Catalunya. Segons l'INE, el conjunt de l'Estat és del 7,3%. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, creu que aquest nivell es mantindrà fins a finals d'any.
Confirman la fuerte contención de la inflación que se ha reducido en un tercio desde el pico de julio. Esperamos que la inflación se mantenga en España en el entorno de este nivel hasta final de año y que retomemos la senda a la baja en 2023.
En canvi, Funcas és menys optimista, creu que la inflació mitjana se situarà a finals d'any al 8,6% i de cara a l'any que ve la situa al 4,7%. Els aliments s'han encarit més d'un 15% l'últim any, és la pujada més important des que s'entenen registres, Montse Martí.
Els aliments que més s'han encarit aquest octubre són la fruita, ha pujat un 8,5% més, les llegums i hortalisses un 5,1% més, la llet, el formatge i els ous s'han encarit un 2,1% aquest octubre. Els altres productes que també s'encareixen, però no tant. La carn, a l'octubre, s'ha pujat un 0,9% més, igual que el peix i el marisc, i l'aigua mineral s'ha encarit un 1%. Els preus dels aliments estan desbocats des de principi d'any, sobretot. Els ous s'han encarit un 23% des del gener, la llet un 22%, el pa ha pujat més d'un 12%. De fet, tots els productes són ara més cars que l'any passat.
I davant d'això, els sindicats insisteixen que amb el cistell de consum tan car cal apujar els salaris. El secretari de Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, demana a les patronals que facilitin aquest augment de sous als treballadors.
El que és la cistella de la compra, els productes bàsics, estan encara en preus desorbitats, preus que precisen de més polítiques de control. Al mateix temps, en una situació com aquesta, calen pressupostos, cal ampliar l'escut social per protegir les persones i cal, sobretot, un canvi de terç per part de la patronal a l'hora de garantir el poder adquisitiu d'uns salaris que són un element fonamental per a la nostra economia.
La COE, però, insisteix que cal ser prudent amb l'augment dels salaris per evitar, precisament, que retroalimenti la pujada de preus. I a tot això, el govern espanyol es planteja no renovar l'ajuda de 20 cèntims d'euros a cada litre de benzina, una ajuda que caduca el 31 de desembre. L'única defensa és que es mantingui per conductors professionals. Això serien tots els camions, els taxis i també les furgonetes de feina. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la decisió no està presa, però avui la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha admès que el més plausible és mantenir l'ajuda per conductors professionals. Probablement no tothom.
Estamos haciendo el análisis para ver cuáles deben mantenerse efectivamente tenemos que evaluar el impacto de esta medida, que es sin duda una de las que tiene un impacto fiscal también muy significativo, ¿no? Ver si conviene mantenerla con carácter general o circunscribir-la, limitar-la, per exemple, a l'àmbit professional.
L'única mesura per minvar l'impacte de l'increment del preu de l'energia, que segur que es manté tot l'any que ve, és la gratuïtat de Rodalies. Tota la resta està en estudi, tot i que fonts d'economia admeten que la rebaixa del preu de l'IVA de gas i electricitat probablement s'estiri tot l'hivern.
I encara sobre la mobilitat, a partir del 9 de desembre, Terrassa i Sabadell estaran connectades amb Barcelona amb trens cada 5 minuts en hores punta, de quarts de 8 a quarts de 10 del matí, i a Sant Cugat passaran passant cada 2 minuts i mig. Ferrocarrils de la Generalitat ha reorganitzat les línies i augmentarà les freqüències per convertir el servei en el que anomenen el metro del Vallès. Marc Martínez Amat.
Es doblarà la freqüència de trens a Sabadell i Terrassa perquè passin cada 5 minuts en hora punta i cada 10 la resta del dia. A Sant Cugat creixen un 22% i passaran cada 2 minuts i mig a la punta i cada 5 minuts la resta. Per poder incrementar freqüències, s'ha fet un canvi en l'organització de les línies. Ja no hi haurà trens semidirectes, sinó que tots s'aturaran a cada estació i, a més, les línies S5 de Sant Cugat, S6 d'Universitat Autònoma i S7 de Rubí desapareixen i s'integren a la S1 i la S2. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que volen convertir les connexions de Barcelona i el Vallès en un metro.
Aquestes freqüències convertiran la línia Barcelona-Vallès en la primera línia real de metro metropolitana. El govern s'havia compromès a millorar els serveis de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb més trens i menys temps d'espera per part dels usuaris. Aquest compromís serà una realitat el proper 9 de desembre, que és quan es posa en marxa el nou servei de la línia Barcelona-Vallès.
També s'han incorporat 15 noves unitats de tren a ferrocarrils i això permetrà augmentar la capacitat de les línies dels 80 milions d'usuaris l'any actuals als 110 milions.
Més coses, els fills de famílies monoparentals tindran la matrícula de la universitat gratuïta a partir del curs que ve. La mesura forma part d'un pla del departament per rebaixar el preu dels estudis superiors als més vulnerables, Eudald Martínez.
Un paquet de mesures que també inclou que les persones a l'atur no hagin de pagar un recàrrec del 40% del preu de la matrícula si volen fer una segona carrera universitària. L'objectiu és facilitar-los que puguin trobar feina. El conseller Joaquim Nadal ho ha anunciat en una compareixença al Parlament.
Com a mesura per afavorir a les persones que després d'haver cursat uns primers estudis universitaris volen millorar la seva ocupabilitat o necessiten reciclar-se i es troben a l'atur, es proposa suprimir el recàrrec del 40% sobre els preus de matrícula.
Nadal també ha anunciat que a partir d'ara tindran dret a la matrícula gratuïta les víctimes de violència masclista que vagin més enllà de l'àmbit de la parella. També els estudiants de cicles formatius que treguin matrícula d'honor, equiparant-los, per tant, amb els de batxillerat. Uns canvis, això sí, que dependran de l'aprovació dels nous pressupostos.
I per cert que la taula del tercer sector denuncia que el Departament d'Educació no aposta prou clarament per l'escola inclusiva. 5 anys després de l'aprovació del decret, la majoria d'escoles no tenen els recursos que els caldrien per poder atendre els alumnes amb necessitats especials. De fet, un 15,5% dels alumnes amb aquestes necessitats encara van a centres especialitzats. Nou minuts per les 9. La Unió Europea eleva l'objectiu de reducció de les emissions contaminants abans del 2030. Si fins ara s'havia compromès a emetre un 55% menys de gasos d'efecte hivernacle respecte al 1990, ara assegura que ho podrà fer un 57%. Ho ha anunciat el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans.
5 anys després, tenim professionals que se senten sobrepassats i...
Aquest no era el tall que volíem escoltar. Com dèiem, parlàvem d'aquest objectiu de reducció de les emissions contaminants d'abans de l'any 2030 que anunciava el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans.
L'escenari actual portarà la reducció real d'emissions com a mínim fins al 57%. Estic content d'anunciar que la Unió Europea estarà disposada a actualitzar els nostres compromisos per demostrar una ambició més alta. Per tant, no deixeu que ningú us digui que la Unió Europea està fent passos enrere. No deixeu que us diguin que la invasió russa d'Ucraïna està matant l'acord verd europeu. Europa manté el rumb i fins i tot l'està accelerant.
Ara bé, Timmermans també ha reconegut que almenys en els propers 3 anys Europa haurà de continuar cremant carbó i buscant gas per la crisi energètica derivada de la invasió russa a Ucraïna. Timmermans ho ha dit a la COP27 que s'està fent a Egipte. De fet, la primera proposta d'acord de la cimera no fa cap referència a la reducció dels combustibles fòssils, Laia Colomer.
Es tracta d'un punt que sí que va incloure l'acord de l'any passat a la COP26 a Glasgow, però que de moment no apareix a l'esborrany que s'està negociant a Egipte. Així ho ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera. Assegura que no forma part de la llarga llista de punts que per ara els ha entregat la presidència a Egipte de la cimera. Ribera ho lamenta i demana no fer passos enrere.
Esto no aparece todavía en la lista de los aspectos que aparecen recogidos en la
propuesta de los egipcios y obviamente hay muchos países que vamos a reivindicar que no se dé un paso atrás con respecto a los avances de Glasgow.
L'ús dels combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas és la principal causa del canvi climàtic. Les posicions també continuen enrocades en la negociació de les compensacions a pagar als països pobres més afectats.
I mentrestant, compte enrere per l'encesa dels llums de Nadal a Barcelona. Serà d'aquí a 10 dies. La ciutat tindrà 4 quilòmetres més de carrers il·luminats aquestes festes. En total, 104 quilòmetres d'il·luminació nadalenca, Montse Martí.
L'Ajuntament encendrà els llums de Nadal el 24 de novembre, aquest divendres no l'altre. Per tant, a les 6 de la tarda, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha dit que els carrers amb obres també estaran ben il·luminats aquest Nadal perquè el comerç no se'n ressenti.
Fem un gest amb aquells trams de carrers on hi ha en aquests moments grans obres. Aquí també es reforcen des de l'Ajuntament la il·luminació.
Més carrers il·luminats, però l'Ajuntament assegura que el consum es reduirà un 31% respecte a l'any passat perquè s'apagaran abans els llums i per les llums LEDs que n'hi hauran a totes les instal·lacions. L'Associació de Botiguers del Passeig de Gràcia tenia calculat que l'estalvi de tancar els llums una hora abans no arribava als 300 euros. L'encesa dels llums de Nadal a Barcelona es farà amb un espectacle simbòlic titulat Anys Llum, de la productora La Brutal, que es farà a la plaça Major de Nou Barris.
I encara parlant de Nadal, la Casa Batlló inaugurarà aquestes festes un nou espectacle immersiu. Es titula Una nit fa 100 anys i explica la història real de la família Batlló. Es tracta d'una experiència nocturna apta per tots els públics que combina efectes visuals amb personatges reals. L'experiència se suma a la il·luminació especial de Nadal que un any més projectarà un espectacle visual i musical a la façana de Casa Batlló a partir del 24 de novembre. I a tot això, el turisme a Europa ha crescut un 200% el 2022. Són dades dels primers 7 mesos de l'any comparades amb l'any passat en plena pandèmia.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Són les dades que diu l'Organització Mundial del Turisme.
D'aquesta manera, les xifres s'apropen a nivells prepandèmia. De fet, en algunes destinacions d'Europa, com Espanya, Itàlia i Grècia, són millors que el 2019. L'OMT recorda que l'any 2020 el turisme es va desplomar un 87%.
I una prova d'això són els museus Dalí, que tanquen l'any amb un 75% de visitants que van tenir el 2019. De cara al 2023, la Fundació Gala Dalí aposta per les exposicions immersives. A més, continuaran també posant el focus en la seguretat per evitar possibles atacs a obres d'art, Bàrbara Julbé.
Les assegurances pels quadres s'han multiplicat per 3, igual que també ho han fet els costos de transport. Les mostres immersives permeten, a més, arribar a un públic ruso-oriental, uns visitants que no s'han recuperat des del començament de la pandèmia. El president de la Fundació, Jordi Mercader, destaca també que per l'any que ve no abaixarà la guàrdia en seguretat.
El que hem de fer és que no entri. Per tant, la seguretat a l'accés a la casa, les persones que s'ocupen d'això, obligar amb més accent que abans, pues que no es poden portar bosses i no sé què, això és el que hem de fer en aquest moment. Risc zero no n'hi ha, però a sobre ja hi estem i des del començament.
Destaquen dues exposicions, Mind of Genius, que es podrà veure a la Xina, i la mostra Crist, un oli que pertany al Museu de Glasgow i que es podrà visitar al Museu Dalí a partir del novembre de l'any que ve.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
3 minuts per les 9, l'alcohol provoca cada any unes 2.700 morts a Catalunya, és un 4% del total. Són dades del Departament de Salut, que acaba de llançar una campanya per sensibilitzar sobre els prejudicis de la beguda, sobretot en la salut emocional de les persones. Precisament, avui és el Dia Mundial Sense Alcohol.
Es considera un consum de risc quan es veuen, en el cas de les dones, més de 17 cerveses o copes de vi la setmana, i en el cas dels homes, 28. En aquest informe assegura que en l'últim mes, un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys emborratxat alguna vegada.
I d'altra banda, els Mossos publicaran un cercador perquè qualsevol possible víctima de l'estafa amb falses criptomonedes pugui saber si el web que fa servir formava part o no de la trama. L'organització desmantellada, que només a l'Estat podria tenir 17.000 víctimes, havia creat centenars de pàgines amb una gran aparença de veracitat. La policia ha fet servir eines informàtiques innovadores per caçar-los. L'agent especialitzat en cibercrim, Manuel Fernández, ha explicat avui al Món RAC1 que així van superar les dificultats que implica el crim que travessa fronteres.
Se desenvolupen una sèrie de programaris per poder interceptar aquestes organitzacions, aguditzar l'enginy, no? Són capaços d'intervenir 3 milions de correus electrònics, fem una web que simulen els que per amb ells perquè puguin accedir i deixar-nos rastres de les seves direccions IPs. Vull dir, se fa una sèrie de, bueno, d'enginys per donar amb la seva ubicació.
Els Mossos sospiten que molta gent afectada encara no sap que n'és una víctima, Benet Íñigo.
La clau de l'estafa era la confiança que el fals assessor en criptomonedes establia amb la víctima i quan veien que aquesta volia retirar els diners tenien estratègies preparades per impedir-ho i fins i tot estafar una mica més. És el cas del Jaume, de 72 anys, que ha explicat al Món RAC1 que li van dir que havien acomiadat el seu broker.
Telefonava un superior seu i llavors al·legaven que aquesta pèrdua és culpa de la mala gestió de Tomàs Eslavi i llavors ja l'han acomiadat. Aquest gerent superior, diguem, per recuperar els diners que tens, a proposar que tingués a 5.000 euros més.
De fet, l'agent Manuel Fernández i el cap d'investigació de la Cerdanya, César Jou, expliquen que els treballadors de l'organització que més diners aconseguien tenien premis.
Feien festes de com pot fer un escamot o un equip de treball i se donaven diplomes de Alibaba i los 40 ladrones, per exemple. Vull dir, ells eren l'empleado del mes.
L'operatiu que van fer a Andorra, hi havia un trofeu allà de l'acadèmia que hi havia allà, que era el número 1 de comissionista del que fa a parla espanyola.
La dificultat serà recuperar els diners que corren ara per paradisos fiscals. Per exemple, han localitzat 500 milions invertits en criptomonedes, però és impossible saber de quina de les milers de víctimes arreu del món han sortit.
Una de les maneres que els grups estafadors utilitzen per captar noves víctimes és piratejar les xarxes socials de persones conegudes i penjar publicitat a través d'aquests perfils. D'altra banda, el jutge ha enviat a presó un jove de Sant Adrià de Besòs que abusava de la seva veïna de 3 anys i en pujava fotos a internet. El noi, que té 20 anys, aprofitava els moments en què la nena es quedava a càrrec seu per fer-li tocaments.
En alguns casos, fins i tot, ho fotografiava i ho penjava a pàgines web pornogràfiques. Qui va donar l'alerta va ser un usuari dels Estats Units. En veure les imatges ho va comunicar a les autoritats nord-americanes, que al seu torn ho van fer arribar a la policia espanyola. A més de les fotos de la seva veïna, a l'arrestat també li van trobar centenars d'arxius pedòfils al seu telèfon mòbil.
I els Mossos detenen un home acusat d'una agressió homòfoba al barri de Sants de Barcelona. La víctima va acabar a l'hospital amb dos talls profuns al coll.
Va passar fa dues setmanes, l'agressor va insultar la víctima per la seva orientació sexual, el va immobilitzar per l'esquena i el va ferir al coll amb un objecte punxant. També el va amenaçar de mort. Per això la víctima ha demanat un ordre de protecció. De moment, el jutge ha enviat el detingut de 40 anys a la presó. L'acusen d'intent d'homicidi i amenaces.
I ha quedat vist per sentència el judici contra l'acusat de llançar un coet contra l'helicòpter dels Mossos durant una manifestació post-sentència del procés. L'home assegura que no tenia cap intenció de fer mal als policies que hi havia dins. La Fiscalia i la Conselleria d'Interior sí que hi veuen intencionalitat i el Ministeri Públic li demana 9 anys i mig de presó i el govern 2. I per cert, que l'inspector dels Mossos, a qui van condemnar per les càrregues policials durant el desallotjament de Plaça Catalunya pel 15M, finalment no haurà d'entrar a la presó. El Tribunal Suprem l'ha absolt dels dos delictes de lesions a què l'havia condemnat l'Audiència de Barcelona.
A Jordi Arasa el van condemnar 2 anys i 4 mesos de presó per les lesions que va provocar dos manifestants, però després dels recursos que va presentar, l'alt tribunal ho deixa en una multa de 9.000 euros. Els magistrats del Suprem posen en dubte la prova pericial que justificava que les ferides dels manifestants s'emmarcaven en el delicte de lesions tipificat al Codi Penal. El motiu és que durant el judici cap informe mèdic va certificar que les lesions requerissin tractament de fisioteràpia.
Passen gairebé 2 minuts de les 9. Nou impuls al projecte AINA perquè les màquines parlin català. Rebrà una subvenció de 3 milions d'euros del govern espanyol. La iniciativa pretén introduir el català en aplicacions d'intel·ligència artificial, com per exemple els chatbots dels bancs o també de les botigues en línia.
És un dels grans pilars per la normalització lingüística al món digital. La inversió de la Moncloa forma part del pla estratègic de la nova economia de la llengua i també preveu invertir 4 milions i mig més en projectes lingüístics al País Valencià, al País Basc i Galícia.
I RAC1 estrena avui el podcast Mengem Cultura, un viatge per la història gastronòmica de Catalunya, conduït per Nando Jubany.
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
El xef conversarà cada 15 dies amb amics i amb companys de professor que ara sentíem, amb qui compartirà anècdotes i també curiositats sobre la cuina.
Amb més de 30.000 seguidors a Instagram, Jubany es va convertir en un dels protagonistes del confinament amb els seus vídeos de cuina en directe. Des d'aleshores ha autoeditat un llibre que ja ha venut més de 30.000 exemplars, ha obert una línia de menjar preparat que elabora 200.000 croquetes i continua implicat amb els seus restaurants. L'objectiu del podcast, com explicava Jubany avui al Món RAC1, és posar en valor la riquesa de la gastronomia l'economia catalana.
A més és que no en som conscients de lo que tenim. Quan tu parles amb gent experta, parles de la història, parles dels anys que fa, dels llibres, de lo que està escrit en cuina catalana, dels segles que fa que estan escrites, ens pensem que inventem alguna cosa i no inventem res, perquè realment la nostra gent era molt llesta. I tot passa al voltant d'una taula. Ho celebràvem tot, els catalanets, també.
Jovany també ha explicat que portarà els restaurants dels hotels de Leo Messi. El primer s'inaugurarà a Andorra a finals d'any.
I atenció als fans de Mortadelo i Filemó, perquè els personatges viatjaran al Qatar pel Mundial de Futbol. L'editorial Bruguera publicarà dos títols del famós duo d'investigadors, un d'ells també en català, vinculats a aquest Mundial que arrenca el 20 de novembre. I aquest divendres comença l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, una cita que estrenarà a Catalunya la nova sèrie original de Filmin, Autodefensa, també l'assaig A los libros y a las mujeres canto, de María Elorza, que va triomfar al Festival de Sant Sebastià. I acabem amb música, perquè Maroon 5 anuncia concert a Barcelona l'estiu que ve. El 16 de juny, al Palau Sant Jordi, la banda, una de les més prolífiques de la música pop, prepara un tour per diverses ciutats europees. Les entrades es posaran a la venda divendres a les 10. I qui també anuncia nova data a Barcelona és Joaquín Sabina.
Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil...
Després d'esgotar la setmana passada les entrades per pràcticament tots els concerts de la gira Contra Todo Pronóstico, el madrileny ha anunciat noves dates per la tardor que ve. Sabina actuarà a Barcelona el 29 de setembre, després d'exhaurir les entrades pel dia 27. Anem als esports amb el Dani Aguilar. Què tal, Dani? Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb un munt de focus de competició en directe, començant pel bàsquet.
Sí, és que l'Unigirona està rebent a Fontejau, ni més ni menys que el campió d'Europa. Quarta jornada de l'Eurolliga femenina davant el Sopron hongarès. Des de les 9 en marxa tenim aquest partit.
I al pavelló de Fontejau hi tenim el Marc Mundet. Connectem en directe per saber com van aquests primers compassos de la nit. Marc, què tal? Bona nit.
Bona nit. Era un partit ja molt difícil de per si, que s'ha complicat a les últimes hores en dues baixes d'importància. L'equip de Bernat Canut, la sua que vinta drama amb un problema muscular, i Laura Cornelius amb un cop que es va fer dissabte a les Canàries. Són dues jugadores de rotació que resten ben bé un 25% dels minuts del total de l'equip de Bernat Canut, que s'està havent d'empescar-les com ha pogut en aquest partit. Al davant un Sopron que ha guanyat els tres partits que ha disputat aquesta temporada a l'Eurolliga i que es planta a Fontejau amb la seva estrella Britney Sykes al capdavant. Va ser escollida aquest estiu el 5 ideal de la Women NBA. Queden 6 minuts clavats per arribar al final del primer quart. El partit no ha començat bé per l'Unigirona. Unigirona 3, Sopron d'Hongria 8, aproximadament unes 1.500 persones aquesta nit aquí a Fontejau.
Gràcies, Marc. Més enllà del bàsquet, què més tenim en marxa, Dani?
La jornada de Copa del Rei de Futbol Sala, quarta eliminatòria, ara mateix guanyant l'Indústria Santa Coloma 0-2 a la pista del Ribes, empat a 0 entre Sala 5 Martorell i el Noi. Avui que hem viscut un partidàs avançat de la jornada 10 de Lliga, ha perdut el Barça 4-2 contra el Palma. Era primer contra segon. En vol acabar d'arrencar la 11a jornada de la Lliga a Sobal, el Logroño, la Rioja, Barça, el dia que el Barceloneta ha debutat amb victòria a la Champions davant el Dinamo de Tbilisi 8-14.
I també està previst que comenci aquesta hora l'últim partit de la jornada de l'ATP de finals de tenis.
Entre el danès Casper Ruud i el nord-americà Taylor Fritz, partit del grup verd, atenció, pot deixar Rafa Nadal matemàticament fora. Perquè això passi, Ruud només ha de guanyar un set després que avui el manacorí hagi perdut en dos sets davant Ojé Aliassime, igualant la ratxa més dolenta de la seva carrera. Quarta derrota seguida no li passava des del 2009.
I en clau Barça, Joan Laporta, que reconeix que el club ho té difícil per fitxar el mercat d'hivern pel fair play financer.
En una entrevista al Monarracú, en què això s'hi ha reconegut que si es milloren els ingressos en patrocinis no caldrà vendre ningú. I respecte a un possible retorn de Leo Messi, ha dit això.
De cop i volta et surten em dient, bueno, i Messi, Messi, has de fer que torni al Barça, Messi.
I què els hi contestava?
Jo, que el Messi és del Barça. Tranquils, que escolta, que el Messi és el millor jugador del món i ja ho veurem.
I si s'hi posa bé, cap a casa?
Això ja ho veurem, Jordi. Aquestes coses són complicades.
A més, Laporta s'ha mostrat optimista que la justícia acabi de cantar a favor dels promotors de la Superliga.
Gràcies, Dani, que vagi bé. Bona nit.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Això vol dir que ve l'Abel Caral amb el temps. Què tal, Abel? Bona nit.
Hola, bé, bona nit.
Aquestes últimes hores que ha plogut en algunes comarques, no sé si demà s'han de repetir o no aquestes pluges.
Demà no, però mira, sí que avui amb pocs llocs i poca aigua, però bé, un, dos litres sí que els hem tingut en alguns sectors del país pel tema sequera, diguéssim, de consum d'aigua dels pantans. Doncs això no fa res, però almenys hem remullat alguns boscos, alguns camps que allà on han tingut aquesta sort, doncs, pluja benvinguda. Encara tenim alguns plogims cap al Pirineu de Lleida, poca cosa, demà ja no. Ja no esperem precipitacions ni febles com les d'avui, tot i que en algun moment ha arribat a ploure amb unes certes ganes en alguns sectors de Ponent. Serà un dia que començarà amb força núvols, amb una mica més de fred, però després al llarg del matí els núvols ràpidament aniran a la baixa, sortirà sol i a la tarda tornaran a augmentar per deixar el cel emblanquinat i una posta de sol fotogènica segurament a moltes comarques. Restem un parell de 3 graus a molts sectors del país, ambient més normal per l'època, després dijous tornen a pujar i el que dèiem ahir,
divendres
aquesta clatalladeta de temperatures que ja va bé, ja convé, no? Ja toca.
Una mica, va. Vinga, gràcies, Abel.
Que vagi bé. Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passant 9 minuts de les 9 de la nit, avui anem una mica tard, moment de començar la tertúlia d'aquest dimarts 15 de novembre. Saludem l'Anna Saez, redactora en cap del diari Segre. Anna, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit i ben tornada.
Gràcies. També la Mariona Ferrer, periodista del diari Ara. Bona nit,
bona
Mariona.
Nit.
El Raimundo Viejo, que és professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés. Què tal, Raimundo? Molt bona nit. I també l'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Bona nit, Oriol.
Bona nit, què tal?
Com dèiem a l'inici d'aquest informatiu, estem molt pendents a aquesta hora d'aquest impacte d'un possible míssil rus a Polònia, que en principi, per les primeres informacions que tenim, doncs hauria provocat la mort de dues persones. De fet, Polònia ha anunciat fa una estona que ha convocat una reunió d'emergència del Comitè de Seguretat per investigar aquests fets, i segons els mitjans locals es tractaria de dos coets russos, en aquest cas, que s'haurien perdut prop de la frontera polonesa amb Ucraïna. Veurem, per tant, què és el que s'acaba confirmant o no sobre aquest cas, perquè, com dèiem, també a aquesta hora hi ha força incertesa. Com dèiem, haurien mort dues persones per l'impacte d'aquest possible míssil rus. Us demano una anàlisi ràpida, una opinió ràpida de què suposaria, no?, que realment doncs, aquests míssils russos haguessin arribat fins a Polònia, no?, i haguessin anat més enllà de les fronteres d'Ucraïna.
Bueno, això arriba en un moment de retirada de les tropes russes, no?, d'aquests dies, d'aquesta setmana i tal, que és un context particularment complicat pels russos. A mi m'ha recordat la crisi dels missils, no? Mutatis mutandis, una situació aquesta en la que dius, hòstia, estem forçant aquí, no?, la tensió al màxim, coincideix a més, no?, amb el G20 i amb un moment de negociacions molt, molt important. I clar, no, a priori no ho sé, vist des de fora, no? Clar, sense ser jo un gran coneixedor de la política internacional, diria, bon, home, no és l'idoni per trobar solucions, no?
Oriol.
Bueno, és un escenari molt preocupant, que també un incident d'aquest tipus es podia produir, això és un dels temors que hi havia, i esperem que no s'escali. És veritat que coincideix amb el G20, és veritat que coincideix amb moltes maniobres per intentar que la Xina també pressioni per acabar amb el conflicte. També ha sortit que hi ha converses entre els serveis secrets d'Estats Units i de Rússia, almenys per intentar controlar les coses en l'àmbit de l'armament i de la part nuclear i la central nuclear. Hem de confiar que al final hi haurà prou sensatesa com perquè això no escali a un nivell de... Bé, és una paraula que fa molt de por, però hi ha d'anar en un conflicte mundial, no?
Mm-hmm. Mariona.
Sí, estem en una situació que el que sorprèn és que això no hagués passat abans, veient la deriva que ha tingut Putin aquest temps, i en un context de possibles negociacions i d'estira i arronsa, veurem si en aquest... Perquè, clar, no és un míssil aïllat, dos míssils que arriben a Polònia. És un dia d'atacs en diferents ciutats ucraïneses i que, clar, amplia cap a un altre país membre de l'OTAN. Jo crec que, de moment, ha agafat amb pinces, perquè si és premeditat, sí, sí, no ho és, en funció del que passi les pròximes hores amb aquest G20 en marxa, veurem cap a una escala o no. Mm-hmm. S'acaba aquí.
Anna.
Sí, com bé deia ara la Mariona, clar, aquí la clau és que això s'ha passat en territori de l'OTAN, i els països que formen part de l'OTAN aporten molts diners i molt finançament i molts militars i tot això a canvi de que si són agredits tenen tota aquesta xarxa de suport, i això significaria l'entrada de l'OTAN en aquesta guerra. Esperem que no sigui així, que es digui que ha sigut un error, no sé com es pot arreglar, però en tot cas sí que significaria el final de la guerra més ràpid, però a un preu molt alt que crec que ningú està disposat a pagar.
De moment hem de dir que, segons les informacions que van arribant, Rússia hauria negat aquest atac a Polònia. Diu que es tracta d'una provocació deliberada per generar precisament doncs, aquesta escalada de tensió. Per tant, estarem pendents també durant el programa d'avui a qualsevol possible actualització d'aquest impacte d'aquests dos míssils sobre territori de l'OTAN. En fi, fem una petita pausa i de seguida continuem parlant d'altres qüestions.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Em portes la carta en català, si us plau?
Em podríeu enviar el contracte d'alta en català?
Pots preparar-me la factura en català, si us plau?
Com a persona consumidora, has de saber que tens dret a rebre en català els menús, els contractes, les factures o les instruccions d'ús dels productes. Informa't dels teus drets lingüístics a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró, des de The Suites, l'espai exclusiu de personal shopping de la Roca Village. El dijous 17 de novembre, a la una del migdia, viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb més de 150 botics de les millors marques amb descomptes de fins al 60% durant tot l'any.
Mare de Déu, 150 botics, per favor, si és que no donarem a l'abast. 60% de descompte durant tot l'any. És exactament el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem anar mones, mones.
El dijous 17 de novembre, el Vostè primer se'n va a la Roca Village, on moda, gastronomia i creativitat t'esperen de dilluns a diumenge.
Per favor, a la Roca Village, mira, ja estic a revisar a la Laura Fa, a la Silvia Soler i a la DC de l'OB de Esther. Tu vindràs?
Oh, i tant, allà
estarem. Per favor, ens passarem bomba pijama party.
I en públic.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som...
I a tu també.
1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un quart de deu de la nit, seguim a la tertúlia del 9C, avui amb l'Anna Sáez, la Mariona Ferrer, el Raimundo Viejo i l'Oriol Rivet. Avui deixarem com a mínim en un segon pla doncs, tot el que ve a ser la derogació de la sedició, la possible, el possible canvi de malversació, després si tenim temps també en parlarem, però és que avui hem sabut que el judici contra els membres de la mesa del Parlament de l'any 2017 s'haurà de repetir, és el que diu el Suprem, perquè considera que dos dels magistrats que van escriure la sentència no van ser imparcials i que, per tant, doncs, queda invalidat tot aquest procés judicial. De fet, el Suprem assenyala concretament al president del Tribunal Superior de Justícia, a José Luis Barrientos, i també a un dels magistrats que va participar en aquest judici, a Carlos Ramos, perquè diu que tots dos s'havien mullat sobre aquest cas abans que es fes el processament i que per això, per tant, és incompatible amb formar part del tribunal que ha jutjat aquests fets. No sé, d'entrada, us pregunto si us sorprèn aquesta decisió del Suprem, després que tantes vegades, no, també en altres casos contra una altra mesa del Parlament, també s'ha demanat, no, que recusessin alguns dels membres.
A mi, particularment, podries dir, fa un temps m'hauria sorprès. Ara em sorprèn que sigui el Suprem i no el Tribunal Constitucional. Però perquè aquí teníem un estadi més i se n'anava el Suprem. Però sí que veiem que hi ha una tendència. Primer, la lawfare contra l'independentisme. S'ha aplicat primer la llei, s'ha dit, s'ha emplenat tot el que ha calgut i ja estava fet, no?, el missatge. I ara estem veient una etapa d'esmena, d'alguna manera, però preparant-se per totes les vies europees, perquè una sentència d'aquest tipus, si tu no rectifiques abans dintre de la justícia espanyola, et trobaràs, quan esgotis la via judicial dintre de l'Estat, et trobaràs un gran problema amb la justícia europea. I és el que veiem que està fent el Suprem ara mateix i que ha fet el Tribunal Constitucional també darrerament amb diferents sentències vinculades a l'independentisme.
És que, de fet, tenim...
Anava a dir, un moment, Raimundo, que dic, recordem, perquè potser la gent no té aquest context, eh? És el judici contra Anna Simó, Lluís Coromines, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, que tots ells, que eren membres de la mesa del Parlament a la tardor del 2017, se'ls va condemnar a desobediència, a 20 mesos per desobediència, 20 mesos d'inhabilitació i també una multa de 30.000 euros per haver tramitat iniciatives relacionades amb el procés. Només per contextualitzar una mica de quin cas estem parlant concretament. Digues, Raimundo, per exemple.
No, el que passa és que, ja dic, és clar que estem en una fase nova completament, no? I a més una fase de reajust, un reajustament fort de l'escenari judicial. I aquí també entra la part de la modificació dels delictes de sedició, de malversació. Mm-hmm. També entra, bueno, és que avui tenim una actualitat molt marcada, no? Justament per tots els embolics, sí, no? De jutges i dels jutjats i de la situació judicial en general. Però crec que justament, com que la justícia té els seus ritmes, sovint, no? L'actualitat es perd de vista, no? Com va funcionant, perquè de fet això respon a una iniciativa de l'Anna Simó, és a dir, de com s'estaven defensant en aquell moment. Clar, vist retrospectivament, com bé deia, no? Mariona, això al lawfare li permet jugar, no? Amb el tractament mediàtic del conflicte, amb uns certs marges, a l'esment actual, i probablement encara una mica més llarg terme en aquesta modificació de delictes i el que estem veient, no?, de la malversació, amb tots els problemes que això comporten.
Mm-hmm. Oriol.
Bueno, jo crec que la notícia sí té dues lectures, no? La negativa és que, bueno, si hi havia una incompatibilitat com la que implica que un jutge ja s'hagués manifestat sobre el que jutjava, és una cosa que hauríem pogut descobrir abans de fer el judici, no? No hauríem fet perdre el temps i els diners als contribuents que paguen aquests serveis de justícia. Aquesta és la lectura negativa. La positiva és que, bueno, els processos judicials, com ell deia, tenen un ritme, hi ha unes instàncies de recurs, i al final aquestes instàncies de recurs, si està justificat el motiu del recurs, funcionen. Per tant, diguéssim que els mecanismes d'un estat de dret amb instàncies d'apel·lació funcionen correctament, i a vegades et donen la raó i a vegades no. Per tant, aquesta és la lectura positiva que jo em faig. Ara, no haurien de passar aquestes coses, és a dir, el tribunal hauria d'estar format ja per gent que no només és imparcial, sinó que ho sembla, que no s'ha manifestat públicament en un determinat sentit.
De fet, ara la definició del nou tribunal s'haurà de prendre en consideració el fet que no siguin cap
dels... Que sembla una cosa bastant lògica, no?
Aquí el tema és qui queda, eh? Perquè, clar, amb el tema de les recusacions també hi ha un problema al Tribunal Constitucional, perquè hi ha hagut magistrats que s'han hagut d'apartar en les darreres sentències per la mateixa situació, i que ens trobem en una situació, la magistratura espanyola, que hi ha hagut opinions de tot tipus de calibre vinculades a l'independentisme, que fan que quan avança el temps i veus que les vies europees poden avançar, doncs anem curant-nos una miqueta més en salut, no? I veus que filen prim, finalment recusen, quan semblava que no havien de recusar, i fan aquests... Al final trobes amb sentències, doncs, que judicis que s'han de repetir, no? Com aquesta última decisió.
Anna, ara sí.
Ens preguntaves al començament si ens havia sorprès. Sí. Jo crec que la nostra capacitat de sorpresa fa molts anys, diguéssim, que ja sabem que no té sostre, no? Cada vegada ens sorprenen més.
Us ho preguntàvem positiu, si us havia sorprès positivament.
Sí, sí. A veure, jo crec que és una bona notícia que si hi ha un error s'hagi reconegut i es pugui esmenar, però com bé dèieu ara, també és una salvatjada haver de repetir un judici com si a algú li ha pogut sorprendre això, no? Doncs que els mateixos jutges que van desestimar els recursos es van pronunciar sobre el fons del tema que després havien de jutjar. És a dir, tampoc no calia fer un estudi molt en profunditat per saber que això eren allò que se sol dir jutge i part a la vegada, no? I es reconeix implícitament que s'ha actuat amb una arbitrarietat manifesta. Per tant, esperem que això millori, perquè, diguéssim, no es pot vulnerar aquest dret a ser jutjat per un tribunal imparcial.
I també és veritat que...
És un mínim.
Si no, anava a dir que també és veritat que el nom del president del Tribunal Superior de Justícia, José Luis Barrientos, ja fa temps que genera polèmica, no? O que com a mínim...
És un clàssic, no?
No? Que a vegades no sabem qui ocupa un càrrec, però aquest precisament l'hem sentit moltes vegades, no?
Sí, sí, els noms sonen, no? I llavors dius, aquest senyor em sona de què, no? I després, pues, bueno, aquí, jo no sé, però també hi ha una qüestió de professionalitat, no? Una qüestió deontològica, un jutge hauria de ser una persona molt curosa, no? A l'hora de, bueno, justament, no?, d'expressar, no? Opinions o en la pròpia, diguem-ne, en el dret processal, en la instrucció de casos o en el que sigui, no? En la vida judicial, doncs, haver de mesurar-se. Però abans deies, i amb tota la raó, sorprèn que això no s'hagués considerat abans, sobretot tenint en compte que era un tema d'una rellevància pública notoríssima, que s'haurien d'haver pres totes les previsions, no?, de que hi hauria recusacions, de que hi hauria... No sé, sembla una mica com... Que potser també això s'ha d'explicar per context, és a dir, perquè en el moment no sé com pugui funcionar, no?, aquest tipus de decisions, però en qualsevol cas, com a mínim, és estrany.
Sí, és aquella escena de Casablanca, no? Diu, en aquest bar es veu. Ah, no, s'aposta, no? Crec que és el tema. Doncs és això, però és que, a veure, diguéssim, aquesta... Era clamorós, diguéssim, aquesta arbitrarietat des del moment en què Carme Forcadell va ser condemnada a 11 anys i mig de presó per sedició, si no recordo malament, i els membres de la mesa que condemne el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per fer exactament el mateix els condemne a un any i 8 mesos d'inhabilitació per desobediència i per fer exactament el mateix. O sigui, ja veiem que alguna cosa no quadra bé amb tot això.
Digues, Mariona.
De fet, és que va ser un procés molt curiós perquè tots aquests, el resultat d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya bé, inicialment, estava en el Tribunal Suprem. I el Suprem és el que decideix, en aquest cas, que les penes eren més baixes del que se'ls acusava i se'ls enviava al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no? I vam trobar-nos amb un judici molt més tard sobre els mateixos fets, amb una situació totalment diferent a la que s'havia viscut a Madrid, i ara ens trobem que aquesta sentència se'n va al Suprem i el Suprem diu que Barrientos no va actuar de la millor manera, no? Per tant, és un procés tan i tan recambolesc que és veritat el que comentava l'Oriol, no? Pues que hi ha certes garanties judicials, no?, dels diferents passos que es fan, però que al final jo crec que confon. És molt difícil seguir, avui amb l'actualitat jurídica que tenim, seguir què està passant, no? Perquè ara aquest judici quin era?
Sí, sí, no? I de fet, he de confessar que això és quan hem vist la notícia, no?, que hi ha hagut aquí el debat a la redacció de dir, a veure, un moment, però de quin estem parlant, no?
Per desgràcia hem entrat des de fa anys en un territori judicial per temes polítics que hauria estat desitjable no entrar-hi, no? Però aquí hi ha una part de responsabilitat de tothom, de la sector independentista i també del PP en el seu moment, i el que hem de fer és intentar avançar cap a sortir d'aquí, no? Perquè ja es va discutir en el seu moment que quan això entrés en terreny judicial s'empantanaria, i és el que ha passat, no? S'ha convertit en un fangar del qual intentes sortir i en realitat no acabes de sortir mai, no? Recursos, apel·lacions, nous judicis, la necessitat d'actualitzar lleis que ens adonem que no estan com haurien d'estar, equiparables a nivell europeu, però clar, aquest és el territori en el qual desgraciadament es va entrar a partir dels fets de 2017 i estem al 2022, no?
En tot cas, creieu que aquest judici pot servir per canviar alguna cosa, aquesta repetició d'aquest judici? Hi ha possibilitats de que la sentència canvi cap a una banda o cap a l'altra? És a dir, cap a millor o cap a pitjor, eh?
No, jo el veig complicat, és a dir, perquè la instrucció hi és, els fets són els que són, i el que hi ha hagut és justament una qüestió de garanties. No estem en un problema de garantisme. Una vegada que les garanties hi són, no hi ha ni l'aportació de proves noves, ni la recusació, ni els canvis, ni les modificacions que puguin indur a alguna conclusió diferent. Per tant, el més segur serà que hi hagi una reafirmació.
Tot i que els camins de la justícia són inescrutables, eh? És a dir, que podem esperar diferents jutges, podem esperar altres coses.
Anem de sorpresa en sorpresa. És que vés a saber quants estadis, quan toqui realment refer aquest judici, ja estarem. No?
Bueno, és que és un somni, sobretot per qui ha de patir això. És a dir, que tu estàs allà amb la sentència... I això també des del punt de vista d'una justícia de qualitat seria desitjable no fer passar a ningú, però on estan passant l'Anna Simó i companyia. És a dir, que jo sosté tu, el meu cas, què? Això resol, no?
Des del punt de vista del contribuent, també estaria desitjable no malbaratar recursos públics sobretot per quan repetir judicis, quan n'hi ha tants dependents i tants temes importants a tractar.
I ens queixem molt de l'actitud de la justícia i, clar, més lenta que anirà encara si entrem en aquestes lògiques.
En fi, al marge d'aquesta repetició d'aquest judici, abans us he dit que deixàvem aparcat el tema de la sedició i la malversació, volia dir que ho deixem pel segon tema, eh? No que no ho tractaríem gens. No, ja sabeu que fa 4 dies que pràcticament només parlem d'això, i avui hem pensat, doncs mira, comencem parlant d'aquesta notícia que és la més nova. Però és veritat que avui sí que hi ha algunes petites novetats sobre aquest tema. Pere Aragonès ha dit que compareixerà al Parlament per explicar, doncs, com s'ha fet aquesta negociació amb el PSOE. De moment encara no ha dit a quina data ho farà, per tant, veurem quan passa això. De moment, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que ha anunciat això, doncs, que el president assumirà la defensa d'aquesta iniciativa que s'està tramitant al Congrés com a resposta a la petició que ha fet Junts per Catalunya de demanar aquestes explicacions del president de la Generalitat. I d'altra banda, també tenim el ministre Félix Bolaños, que avui ha acusat el Partit Popular de fer seguir de Puigdemont i de no voler resoldre aquesta confrontació. No sé com veieu tota aquesta situació, que ara és veritat que ha quedat ja una mica més estancada, no?, després d'aquest anunci de dijous. Què creieu que passarà aquests propers dies fins que realment això no arribi al Congrés i no comencin aquestes discussions, aquest estira i arronsa, doncs, per intentar colar algunes coses que es puguin aprovar en aquesta derogació de la sedició, Mariona?
És que estava pensant, justament reprenent el fil, de que avui que teníem molts temes jurídics, és que tot està vinculat, no? Perquè estem parlant de la reforma del Codi Penal, justament en un dia en què està sobre la taula la llei del sí és sí.
Sí, ara després en parlarem, també.
Que té, no? Doncs justament, quan parlàvem això dels blocs, no? Avui Félix el ministre Bolaños, parlant de que el PP s'alinea amb Puigdemont, estan... hi ha un escenari de preparació de cara a aquesta reforma en què s'estan obrint noves finestres i la llei del sí es pot interpretar com una finestra més de cara a abonar el debat per la necessitat d'una reforma del Codi Penal que ja estava pendent. En un context en... avui assumem, crec, tots els temes, no? Però en un context d'inflació en què pot haver-hi més descontentament al carrer, més manifestacions de cara a l'any que ve, i està sobre la tarda, pues, moltes peces que, eliminant el delicte de la sedició amb els desordres públics sobre la taula, doncs s'està preparant el terreny. Aquesta explicació més àmplia, jo crec que li és més difícil a Esquerra d'explicar-la. Però el PSOE està preparant el terreny, no? En tocar moltes tecles i no parlar només de la sedició, en aquest cas. Jo crec que el cost electoral del que podia ser la sedició, jo personalment no pensava que es materialitzés tan ràpid, però havia de ser ara. Això ho té bastant amortitzat, i veurem, no? Però el tema de la malversació és el que li pot portar cua, i a més que pot obrir la caixa de Pandora a molts altres casos que pot ser complicat perquè li atanyen el propi PSOE, no? Com el cas de Grinyan, que ha d'ingressar a presó. Per tant, ara, com un anàlisi molt obert...
M'has tret tots els temes de la tertúlia d'avui.
Però és que crec que estan molt vinculats.
Jo sé que m'he perdut, eh?
Estan molt vinculats. No, però és que jo crec que avui és un escenari que tenim tot de temes judicials, perquè és que estan tots vinculats entre ells i m'interessa.
Jo no crec que això sigui casual. És a dir, nosaltres hem viscut una... O sigui, pot ser que sí que hi ha una certa casualitat, diguem-ne, la coincidència temporal just ara, avui i tal, no? Però si obrim una mica, no?, la perspectiva, nosaltres hem viscut una dècada dels anys 10 on hi ha hagut una crisi de règim, un problema de legitimitat enorme, mobilitzacions al carrer, fi, una situació que a la fi se deia, no? Jo es deia la fi del bipartidisme. Ara el bipartidisme sembla que es recomposa, el règim polític torna a posar-se en una situació, i de fet en aquest context no és casual. L'altre dia, per exemple, l'entrevista li feien al Pedro Sánchez, estava perfectament situat on no hi havia estat mai des de feia una bona estona, al centre del tauler polític del règim, amb un discurs molt ben trabat, que, com bé dius ara, en el moment en què entra en qüestió la malversació, ja se li desmunta una mica, no? L'altre dia estava en un argument perfecte, és a dir, li deia al PP, no? I avui, de fet, molt...
Que s'alinea amb Puigdemont.
Clar, que s'alinea amb Puigdemont, no? Tots tinc uns a l'esquerra, els altres a la dreta, dalt, i aquí jo, al centre centradíssim, reorganitzant. Però això és una dinàmica... diguem-ne, allò que deies abans, no? De la dimensió judicial, aquesta és la dimensió política, però el règim és un únic règim polític que està metabolitzant d'alguna manera pues, una crisi que ha tingut tots aquests anys, no? Aquí la pregunta pels politòlegs, no? Que ens interessa molt seria saber si realment això s'està resolent bé. T'he dit que el discurs de l'altre dia de Sánchez, el relat de Sánchez, és molt triomfalista. Jo vaig agafar una Catalunya en crisi on la gent tal, no? I ara tenim una Catalunya, no? Tranquil·la, que ja no farà manifestacions al carrer, ja està tot resolt, no? Sempre és un discurs que aquest té to, però que, clar, després la realitat és la que és, i la gent té les sensacions que té, torna al passat, no? Tornen sentències de coses que s'havien quedat pel darrere, i tal, i no és tan fàcil. És a dir, bueno, entenc que Sánchez faci el seu discurs pel seu públic i que això té un recorregut, però també no és tan diguem-ne, no? Feliç, no? Tan de final hollywoodiense com segurament s'estigui predicant, no? I encara hi ha molta crisi molt profunda en les estructures polítiques, bueno, fins i tot a nivell penal, a nivell judicial, que indica, no? La gravetat de la situació.
Anna.
Home, jo crec que ara és el moment d'una mica de la gesticulació, no? Tothom ha de vendre la moto i uns han de dir que ho han fet superbé i uns han de dir que ho han fet fatal i aquesta és la prova. En tot cas, jo crec que no hi ha cap tipus de discussió que la desaparició d'un delicte decimonònic com era el de la sedició, que datava del 1822, o sigui, 200 anys, que era totalment predemocràtic i donava carta blanca als jutges, i és un avenç claríssim. És a dir, parteixo d'aquí, eh? El tema de la reforma de malversació, que ara ha sortit, s'ha de tenir en compte que la malversació també la va canviar el PP, és a dir, es distingia que comporta un enriquiment il·lícit, posar-se diners a la butxaca un mateix o per un familiar o per un amic, i l'altra que es decideix que és malversació quan s'han gastat diners públics, no? Crec que també deslleialtat. És important que això quedi clar, que és una cosa i que no, perquè és evident que l'1 d'octubre... passés el que passés, ningú es va posar diners a la butxaca, no? Si s'aconsegueix aquesta reforma, que pel que sembla també PSOE, Esquerra i Comuns tenen mig pactada, doncs jo fins i tot soc del pare, i ara dieu-me allò boja, però que fins i tot Puigdemont podria tornar sense entrar a la presó. Perquè si sí, delictes, com es diu això, això m'agreujants el nou delicte creat.
La qualificació nova, que ara jo tampoc no me'n recordo.
Això mateix, no em surt el nom, però bueno, és igual.
Ja desordres públics amb agreujants.
Això,
això mateix, desordres públics amb agreujants. Clar, no et poden condemnar per una llei, no, diguéssim, per un delicte nou que no existia en el moment dels fets. És a dir, si jo demà es diu que doncs, està prohibit portar uns pantalons negres i tu avui els portes, no et poden jutjar demà per portar-los quan no era delicte. Entenc jo, no s'ha dit això i potser m'estic tirant en una piscina profundíssima, però jo crec que en principi això és el que el sentit comú diu que hauria de ser. No sé, potser sóc molt optimista.
És molt optimista o no? Oriol.
Bueno, jo crec que el delicte en si sí que existia, el que passa és que canvia la tipologia, les penes, etcètera, etcètera. Jo crec que és una mica agosarat pensar que Carles Puigdemont, si aquesta reforma tira endavant, pugui tornar sense passar per judici i sense rebre algun tipus de condemna, que evidentment...
No, jo dic sense suposar, passar per la presó, que és diferent.
Cal suposar que no seria tan severa com la dels altres jutjats, però... tant com per no tenir penes de presó. En fi, és una cosa que tampoc... Fer futurologia amb això és complex. En qualsevol cas, a mi el que sí que em sembla és que no és que Pedro Sánchez s'hagi centrat i sigui el centre del centre, sinó és que el que estem veient és que hi ha una sèrie d'extrems que se'n van molt a l'extrem. Ah, el PP és un partit que, bueno, està boicotejant la coses constitucionals, no? Com la renovació dels òrgans judicials. És que això no és mèrit de Pedro Sánchez, és que diguéssim que li ve donat això, és un regal. el PP fa 4 dies tenia, representava un recanvi, que era el senyor Feijó, cap a la moderació, i el que tenim és un PP i un Feijó que van cada cop més escurats, que van cada cop més cap a Vox. Per tant, això és un regal pel PSOE, evidentment, perquè el PSOE es va centrant, igual que per Esquerra Republicana de Catalunya, és un regal que Junts per Catalunya vagi cap als extrems. És un regal total, i ho hem vist amb la darrera enquesta de sondejos electorals, que són molt prematurs, o potser no, perquè potser si Catalunya no té pressupost l'any que ve i té un pressupost prorrogat i sembla que anem cap aquí, perquè Esquerra és bastant evident que no té cap mena d'intenció de negociar uns pressupostos, té ganes d'anar al president de la Generalitat a anar al Parlament a explicar una llei del Congrés espanyol, que és una cosa raríssima, raríssima. Però, en canvi, el mateix president de la Generalitat no té cap mena d'interès, cap, a buscar aliats per aprovar uns pressupostos del seu país. I diu que és independentista. És a dir, jo crec que anem cap a una pròrroga dels pressupostos per després de les municipals, en segons com li vagi al senyor Pere Aragonès i Esquerra, convocar les eleccions autonòmiques avançades. Per què? Perquè és que està en un escenari bo, perquè a la seva dreta, el seu Junts per Catalunya, se li va cap als extrems. Igual que el PSOE se li va cap als extrems del PP. Això pel que està en una posició més negociadora, centrada, de buscar equilibris, de buscar acords, que al final és el que jo crec que el que la immensa majoria de ciutadans valora, perquè ho aplica en la seva vida privada i per tant considera que en l'escena pública hauria d'anar així també, en principi l'electorat ho hauria de premiar, això. Potser no, però la lògica fa pensar que sí, i els sondejos que s'han fet també. Jo crec que la cosa anirà per aquí.
Fixa't que per això deia, no? És a dir, que està, el règim polític està metabolitzant. El que passa és que aquí, durant molt de temps, Convergència...
Quan dieu això de règim, és una cosa molt de Podemos, encara no he entès
no,
per què dieu Podemos. El sistema, l'Estat...
No, és una cosa de ciència política.
Però no. El règim té un component despectiu.
En ciències polítiques parlem de règims polítics, les democràcies són règims polítics.
Sí, dir, però, però no ho dieu així, ho dieu amb una altra intenció.
Perquè en règim n'hi ha, a més, no? I de fet, mira, tu els jutges després com jutgen, no? I com hi ha l'Ofer i aquestes coses. Però més enllà d'això, no, estrictament era una qüestió analítica, eh? És a dir, que Convergència tenia una funció, no?, que era centrar el règim polític, és a dir, els processos. Va afavorir l'alternància de Felipe Aznar, va afavorir... No? És a dir, tenia aquest paper moderador dins del règim polític, no? Del sistema de partits, si prefereixes un terme diferent, no? Però, clar, és que ara estem veient una cosa ben curiosa, no? Que és que les dretes són incapaces de poder articular això. És a dir, ningú imagina a hores d'ara que el Partit Popular, a sobre amb Vox com competència, pugui arribar a qualsevol tipus d'enteniment general, eh? Vull dir, pot ser sobre una llei sí, una votació, un acord, un ajuntament, però a nivell d'obrir un escenari nou polític que sigui semblant a l'anterior, és a dir, que tornem enrere als anys 90, quan PSOE i PP anaven fent alternàncies amb PNV i Convergència allà al mig, i que tot el sistema s'anava cap al centre... Això ha desaparegut, per això dic jo que s'ha de ser bastant ingenu per creure d'alguna manera otorgar una certa consistència a l'argument de l'altre dia del Pedro Sánchez, que a ell, en aquest concret context en particular, li va de faula. Però és cert que del que està dient no hi ha molt recorregut a mig terme. És a dir, vale, i quina és l'alternància a tu quan tu ja esgotis el teu, no? el teu recorregut? Perquè el PP no hi és. Per articular-te. De fet, el PNB, per exemple, ja dona per descartat que no es pot entendre amb el PP. És això el PNB, que no s'ha ficat aquí en cap problema, no? És a dir, que hi ha uns problemes sistèmics, de règim, digues com vulguis, però que són però molt, quan, molt complicats.
Sí, quan, però és que si radicalitzen forces que en principi haurien de ser centrals, encara que siguin de dretes, liberals, o sigui, si aquestes forces s'escoren, que és el que passa a Catalunya, amb Junts per Catalunya, és el que passa al PP d'Espanya, i és el que ha passat als Estats Units amb el Partit Republicà, clar, el sistema democràtic, les alternances, la pròpia estabilitat, la possibilitat d'arribar a grans pactes, es complica molt. Sí, sí.
I tant, i tant.
Mariona, no sé si volies afegir alguna cosa sobre això.
Coincideixo amb la dificultat. Clar, ja no estem parlant d'un sistema en què els acords siguin possibles. L'exemple claríssim és el Consell General del Poder Judicial i com està bloquejat. Clar, quan parlem de qui ha de decidir sobre les futures... Bueno, fins a l'últim pas, no?, de les sentències vinculades al procés, doncs tenim un Tribunal Constitucional que no hi ha manera d'acabar de canviar, no? I el PP s'aferra a això. Les alternances... veurem, també és veritat que el sistema polític espanyol ens ha portat a moltes sorpreses els últims anys, i ara mateix tenim un Vox que va caient i un PP que sorprenentment semblava que s'havia de moderar i que està bastant pendent del que digui la presidenta madrilenya, no? Ayuso al final sembla que decideixi el futur de Feijó. Però bueno, temps al temps.
Però sumen. El Vox PP en principi estan sumant. Vull dir que aquí també podem entrar en un nou escenari que no sigui cap dels precedents on hi hagi una majoria absoluta de govern, perquè a més hem inaugurat governs de coalició, que era una cosa que no s'havia vist fins aquí. És a dir, que serà molt difícil també d'argumentar que no es pot pactar PP-Vox, no podem fer un govern de coalició, per exemple. Per molt que ens pugui horroritzar molts, però...
Ja ho han fet.
Però
ja no a nivell autonòmic.
Exacte, ja l'han estrenat per anar provant, no?, una mica. El PP li va de fàbula mentre Vox continua desinflant-se. No?
En fi, segur que en podrem seguir parlant les properes setmanes, perquè això anirà per llarg. Abans ho deia la Mariona també, no?, relacionat amb això, s'ha parlat molt també del delicte de sedició, d'aquestes escletxes que pot tenir aquesta reforma del Codi Penal, i també unes altres escletxes que també apuntaves tu, Mariona, són les de la nova llei del només sí és sí, que es va aprovar a finals del mes d'agost, i que avui hem conegut els primers casos en què els jutges han decidit rebaixar aquestes penes a acusats per agressions sexuals, escudant-se precisament en aquesta nova llei. Ara de seguida en parlarem amb l'advocada Marina Roig. Abans, però, fem una pausa i de seguida, com dèiem, abordem aquesta qüestió.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Va, guapo, apaga el llum.
Mira tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues. A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Poncetes, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Després de vendre 1,5 milió d'exemplars, torna la Sara Lark més autèntica amb una nova novel·la, L'estrella de l'Illa Nord. Una gran història d'amor, ambientada a Nova Zelanda durant la Primera Guerra Mundial. L'estrella de l'Illa Nord, de Sara Lark, publicat per Rosa dels Vents.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1.
Tots som
més
u.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Falten 12 minuts per les 10 de la nit i, com dèiem abans d'aquesta pausa, avui s'han conegut aquests primers casos en què jutges han decidit rebaixar penes a alguns acusats per agressions sexuals, escudant-se en aquesta nova llei que el Congrés va aprovar a finals, com dèiem, del mes d'agost i que es coneix més popularment com la llei del només sí és sí. Per parlar-ne tenim avui en línia l'advocada Marina Roig, que és vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyora Roig, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Abans de res, li volia preguntar si a vostè li ha sorprès que alguns jutges hagin pres aquesta decisió de rebaixar aquestes penes, o era una cosa que es podia esperar. De fet, alguns experts havien alertat que podria passar això, tenint en compte el redactat d'aquesta nova llei.
Bueno, era una cosa que era esperada. Vull dir, quan costa de pair una llei tan complexa com aquesta en pocs dies, però quan comences a analitzar-la ja veus que es mouen determinades forquilles d'alguns delictes, i el moure's aquestes forquilles provoca inevitablement un goteig de peticions de revisió, que crec que seran les excepcions. És a dir, la majoria dels casos evidentment no es poden revisar, moltes penes s'han agreujat, però algunes s'han rebaixat, potser s'han rebaixat els mínims, en algun cas s'han rebaixat els màxims, i això provocarà durant un temps un degoteig de peticions de revisió que, bueno, és normal pels efectes de que la llei penal, quan és més favorable, té una aplicació retroactiva.
Abans de preguntar-li què és el que pot haver passat en aquests casos, en aquestes rebaixes de les penes, no sé si ens pot resumir què és el que ha canviat a grans trets amb aquesta nova llei del només sí és sí perquè ara pugui passar això.
Bueno, la llei del només sí és sí té moltes coses positives, més enllà del tema de les penes, no? Si ens centrem només en les penes, doncs eliminar els delictes d'abús sexual que tenien unes penes inferiors als d'agressió sexual i considerar-se totes les conductes com a agressió sexual, entenc que s'ha volgut harmonitzar una mica les penes, i tot i que es mantenen com a agressió sexual penes superiors a les que abans teníem en els abusos sexuals, en alguns casos s'han rebaixat els mínims. I llavors això provoca que no totes les sentències es puguin revisar, però, per exemple, aquelles sentències que havien imposat una pena en grau mínim, si el mínim abans eren 2 anys de presó i ara és 1 any, per exemple, poso un exemple, no un cas concret, sinó un exemple general per entendre-ho. Doncs si la sentència especifica que han imposat la pena en el grau mínim, doncs evidentment aquesta es podrà revisar si aquest grau mínim s'ha rebaixat. Si la sentència aplica la pena en el grau màxim i es manté el grau màxim, doncs evidentment aquesta sentència no es podrà revisar. Llavors és una cosa molt complicada de cas per cas analitzar quin és el delicte que s'aplicava abans, quin és el delicte que es correspondria ara i quina és l'argumentació del tribunal en el moment d'imposar la pena. En el moment de dictar la sentència, quina argumentació va fer el tribunal per poder decidir si es pot o no revisar.
Però vostè creu que serà una excepció, és a dir, que seran els mínims casos en què es podrà fer aquesta revisió?
Sí, segur.
Digui.
No, dic perquè en caràcter general els abusos, diguem que les penes han pujat en quant a màxims, és veritat que al passar agressió sexual s'han baixat a uns mínims, però seran casos molt puntuals i durant un temps que s'hagin revisat totes les sentències i moltes conductes que abans tenien unes penes inferiors, a partir d'ara, diguem que els nous delictes que es puguin cometre estaran més castigats.
Això és el que li anava a preguntar, precisament. Si algunes d'aquestes revisions pot passar al contrari, és a dir, que en comptes de revisar-se a la baixa, com ha passat amb aquests casos que explicàvem ara, que alguns es puguin revisar o que demanin una revisió i s'acabi fent a l'alça, és a dir, que s'amplin les condemnes.
A l'alça no es pot fer perquè la llei penal només es pot aplicar retroactivament si és més favorable al reu. Llavors, si l'efecte de la revisió fos una pujada de pena, la Constitució impedeix que pugui haver-hi una revisió. Només es revisaran aquelles que sigui a la baixa o es deixaran igual.
Dèiem també si a l'hora de la veritat hi ha prou recursos, vostè creu que hi ha prou recursos per poder desplegar aquesta llei tal com s'ha plantejat?
Bueno, actualment, en aquests moments, no hi ha prou recursos perquè encara no estan unitats d'atenció especialitzada que es preveuen, una assistència jurídica gratuïta que es preveu a totes les víctimes de violència sexual. No està actualment, i per tant costarà una mica de posar-ho en marxa, però per exemple, en quant a l'assistència jurídica gratuïta, que és molt important, de totes les víctimes de violència sexual, doncs està previst a la pròpia llei que en el termini d'un any s'haurà de reformar la llei d'assistència jurídica gratuïta, que és de l'any 96, i s'hauran d'incloure les víctimes de violència sexual com a persones susceptibles de tenir dret a l'assistència jurídica gratuïta amb independència de la seva capacitat econòmica. Serà necessari anar implementant, a mesura que vagi passant el temps, doncs, totes les mesures que preveu la llei. La llei sobre el paper crec que és positiva, contempla moltes coses positives, contempla una protecció integral de les víctimes de violència sexual que les equipara en règim de protecció i de tutela i de garanties i de drets a les víctimes de violència de gènere. Això és molt positiu i el que hem d'esperar és que, doncs, quan, a mesura que vagi passant el temps, es vagin implementant totes les mesures, igual que va passar doncs en la llei de violència de gènere, que van ser necessari que passés un temps fins que ens vam posar el dia a la pràctica, ens vam posar el dia amb el que preveia la llei, això passarà igual.
Abans dèiem que aquests 3 casos, com a mínim els 3 casos que s'han conegut avui, han passat a l'Audiència Provincial de Madrid. No sé si vostè creu que hi pot haver alguna intenció expressa d'alguns jutges o una certa predisposició a revisar aquests casos a la baixa.
Doncs no ho sé, la veritat, no sé què deu estar en ment dels magistrats i les magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid, però si algun lletrat o alguna lletrada a qualsevol de les audiències ha demanat revisió, doncs el tribunal ha de revisar. Una altra cosa és el resultat de la revisió. I també la revisió també s'ha de fer d'ofici, és obligatori fer d'ofici. No sé si és casualitat que hagin sortit en premsa aquests 3 casos en concret, si s'estan produint en més audiències de l'estat espanyol o els altres estan sent més prudents a l'hora de revisar. També és un tema de tempos, vull dir que no tenim, que jo sàpiga, a data d'avui encara no hi ha cap circular de la Fiscalia que jo hagi conegut. Sempre que hi ha aquestes reformes, doncs la Fiscalia normalment treu alguna circular on interpreta com s'han de revisar les sentències per donar criteris. Jo no conec que estigui feta a data d'avui, potser està feta i a mi no m'ha arribat, però vull dir que tot això requereix un temps. Bueno, doncs potser l'Audiència Provincial de Madrid serà més ràpid, no ho sé.
No sé si els tertulians volíeu fer alguna pregunta, Oriol.
Sí, jo li volia preguntar, simplement, m'ha semblat llegir en algun lloc que fins, i fins i tot em sembla que era una de les línies que apuntava el Ministeri d'Igualtat, que si bé és cert que aquestes revisions es podien aplicar penes més baixes, perquè així ho contempla la llei, també s'haurien pogut aplicar alguns agreujants que aquests jutges que han revisat les condemnes no han aplicat. Parlaven de l'abusar de l'entorn familiar, la força... No sé si és possible, quan es fa aquesta revisió, dir, bueno, sí, la pena és inferior, però jo com a jutge considero que aquests agreujants hi són i aquí no s'han considerat.
A veure, primer, la nova agreujant no es podria aplicar perquè tindria, ja ho he dit abans, només sí. Les disposicions més favorables al reu es poden aplicar retroactivament. Per tant, la nova agreujant no es podria aplicar. Una altra cosa és que a l'hora de fer l'anàlisi de quina seria, no? És a dir, el que has de fer l'anàlisi és quina seria la pena que imposaria ara i quina seria la pena que imposaria abans. Clar, el no poder aplicar aquestes noves agreujants que no existien abans, tampoc pots fer una extrapolació. Realment són casos molt quirúrgics, eh? Vull dir que és necessari veure quin és el delicte concret que es va aplicar en aquell moment, quin és el que tocaria aplicar ara amb el més favorable, no amb el que perjudica, i a més està a l'argumentació, insisteixo, que va fer el tribunal a la sentència a l'hora de determinar la pena. No és el mateix imposar una pena en grau mínim que imposar una pena en grau màxim. Llavors, en funció de lo que haguessin argumentat, es podrà o no es podrà revisar. Parlar amb caràcter general és molt complicat, sincerament. Vull dir, s'ha d'estar el cas per cas.
Mariona.
Hola, Marina. Mira, la Moncloa com ha comentat que s'obria a revisar aquesta llei. Quan parla de revisió, podríem parlar de tornar a la forquilla del... que s'havia rebaixat i pujar-la per evitar aquests casos, o aquest procés seria molt complicat?
Bueno, sempre es pot fer una nova modificació legal. El que passa és que quan fem revisions de codi penal, sempre passa que si toquem forquilles, és a dir, una cosa és que un delicte desaparegui i ha desaparegut i tothom tenim clar el que passa, i una altra cosa és que desaparegui un delicte però aparegui en una altra banda amb un altre nom, no?, i amb una altra forquilla de pena, que això és el complicat. Si amb aquesta llei que s'havia de preveure que hi haurien aquests casos que no seran, insisteixo, serà excepcional, no serà la norma. Si ja es podia preveure que passarien alguns casos, entenc que posar-se a tornar a modificar ara per evitar correcuita que hi hagi més casos de revisió, jo sincerament no ho veig.
No sé si pot ser que, també ho comentàvem abans durant la pausa publicitària, no?, que el fet que reobrin alguns d'aquests casos i que hagin de tornar a declarar les víctimes, això pot passar? És a dir, que hi hagi aquesta doble victimització, que les víctimes hagin de tornar a passar per aquest procés?
No, perquè el que es fa és una revisió de sentència. Uh-huh. És a dir, el lletrat o la lletrada presenta un escrit sol·licitant la revisió, o el tribunal ofereix a les parts que es pronunciïn sobre la revisió, es fa un informe per part de totes les parts, el tribunal decideix i allò es pot recórrer, però mai es farà una repetició d'un judici, no? Uh-huh. que faci que la víctima hagi de tornar, només faltaria que hagués de tornar a passar pel calvari d'un judici.
I deia al principi, no?, que no ens quedem només amb aquesta part, amb aquests casos que vostè insisteix que seran excepcions, sinó que també té parts positives. Quins resultats bons està donant aquesta llei des que es va aprovar fa aproximadament uns 3 mesos?
Bueno, resultats en sentències materials no crec que hagi donat temps a molts resultats, però, per exemple, per posar només un exemple, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, per exemple, les penes s'han duplicat literalment. O sigui, es pena el doble ara que abans. Evidentment, tots aquells procediments per assetjament sexual, de fets que s'hagin produït després de l'entrada en vigor de la norma, doncs el dia que arribin amb una sentència condemnatòria, aquells condemnats tindran el doble de pena que es podia tenir abans. I en aquest cas de l'assetjament sexual, per exemple, en l'àmbit laboral també s'ha disposat la responsabilitat penal de l'empresa. Per tant, diguem que hi ha... Bueno, és veritat que amb el tema de les agressions i els abusos sexuals pot haver-hi algun moment en què hi hagi alguna disfunció per les forquilles de penes, però tenim uns altres delictes que s'han reforçat molt. I insisteixo que s'ha reforçat molt la protecció a les víctimes. Aquest estatut integral de protecció és molt important. És a dir, les víctimes de violències sexuals tindran dret, per exemple, a poder aconseguir una reducció de jornada, un canvi de lloc de treball, ajuts econòmics, etc etc. Les persones estrangeres que estiguin en situació regular i siguin víctimes de violència sexual, doncs se'ls passaritzarà els procediments d'expulsió, per exemple. en fi, hi ha tota una sèrie de mesures de protecció a la víctima, que per mi és la part més important d'aquesta llei, que crec que hem de celebrar i que s'aniran implementant a poc, però s'aniran implementant.
Doncs ens quedem també amb aquesta part positiva d'aquesta llei que es va aprovar a finals del mes d'agost. En fi, volíem també donar les gràcies per acompanyar-nos avui l'advocada Marina Roig, que és vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyora Roig, gràcies per acompanyar-nos avui al 9C.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona nit. Passa un minut ara de les 10 de la nit. El que fem a aquesta hora és actualitzar la informació. Estem, com sempre, amb el Pep Tormos. Pep, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que continuem molt pendents de la situació a Polònia, on aquest vespre l'impacte d'un possible míssil rus hauria provocat la mort de dues persones. De moment, Rússia nega de totes que hagi atacat territori polonès. A aquesta hora, el Comitè de Seguretat de Polònia es reuneix per investigar-ho, i la Unió Europea i l'OTAN demanen prudència abans de prendre qualsevol decisió.
Doncs sapiguem quina és l'última hora. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Exacte. El que sabem ara a aquesta hora és que aquest vespre un possible míssil rus, o com parlen fins i tot alguns mitjans polonesos, restes d'un míssil rus haurien impactat a un poble polonès proper a la frontera amb Ucraïna, causant dos morts. Rússia ja ho ha negat i també els Estats Units han dit que de moment és d'hora per afirmar que es tracti d'un míssil rus. A tot això, com deia, el govern polonès reunit continua a aquesta hora al Comitè de Seguretat Nacional. Per tant, tant fons de les institucions europees com de l'OTAN han explicat que fins que Polònia no expliqui què ha passat ni atribueixi una autoria, no reaccionaran. Per tant, prudència de moment, més que res perquè és un assumpte molt delicat. Si es confirmés que es tracta d'un míssil rus, estaríem parlant d'un atac en territori OTAN, i per l'Aliança això sempre ha estat una línia vermella i sempre han dit que estan preparats per defensar cada centímetre de territori.
Gràcies, Lluís. Doncs estarem molt pendents d'aquestes possibles reaccions, tant per part de la Unió Europea com també de l'OTAN, a aquest possible atac rus en territori polonès. D'altra banda, Donald Trump, que anunciarà aquesta matinada si es presenta o no a les eleccions nord-americanes del 2024.
L'expresident ja ha avançat que ha de fer un gran anunci sobre la seva candidatura a les presidencials. Trump no ha volgut, però, donar més detalls, al·legant que no vol desviar l'atenció de les eleccions legislatives. Sigui com sigui, l'anunci serà a les 9 del vespre als Estats Units, a les 3 de la matinada, hora catalana.
I ho dèiem ara, els experts alerten que la llei del només sí és sí farà que es rebaixin algunes condemnes de delictes sexuals.
Avui mateix el TSJ de Madrid ha revisat a la baixa un parell de sentències d'aquest tipus que beneficien els abusadors. L'advocada Marina Roig, vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona, diu que era esperable que això passés perquè s'han harmonitzat les penes. Ho ha explicat ara fa uns minuts al 9C de RAC1.
Es mouen determinades forquilles d'alguns delictes, i el moure's aquestes forquilles provoca inevitablement un goteig de peticions de revisió, que crec que seran les excepcions, és a dir, la majoria dels casos evidentment no es podran revisar, moltes penes s'han agreujat, però algunes s'han rebaixat, potser s'han rebaixat els mínims, en algun cas s'han rebaixat els màxims, i això provocarà durant un temps un degoteig de peticions de revisió.
El govern espanyol ja ha anunciat que revisarà el text de la llei perquè això no passi.
I ho hem sabut fa uns minuts, Rosalia, que ha obtingut dues nominacions als Grammy.
Competirà a les categories de millor àlbum de rock o música alternativa llatina i a millor film musical. Són dues nominacions de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalia, pel seu disc Motomami. Els premis s'entregaran el 5 de febrer a Los Angeles. Les cantants Beyoncé i Adele encapçalen la llista de nominacions.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Bona nit.
I Aleix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns què fareu. Avui t'ho diràs.
Doncs seguirem donant voltes a aquest inici del Mundial de Qatar, evidentment amb l'última hora esportiva, però també amb tot el que està envoltant, no?, per l'elecció de la seu i pel fet que és un país que no respecta drets humans, sobretot pel que fa a les dones i al col·lectiu LGTBI. Avui, de fet, hem muntat un programa especial per parlar d'aquesta part fosca de Qatar, amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo a la tertúlia. Ens visitarà Roger Xurià, que és coordinador de la revista Panenka. Hem fet una edició especial amb la tapa totalment negra, no?, per parlar de la part fosca de Qatar. Trucarem a la Media Inglesa, que és un canal molt conegut en el món futbolero, que també han fet un documental d'aquestes trames i corrupteles que hi ha darrere l'elecció de Qatar. Trucarem a Amnistia Internacional i ho rematarem tot plegat amb una antitertúlia amb el Sergio Heredia, avui parlant de Gianluca Basile, que és un mite del Barça de bàsquet i que s'ha passat al pàdel. De fet, té un club de pàdel a Sant Esteve Sesrovires, localitat de Rosalia.
Molta teca, avui com sempre el t'ho diràs. Gràcies, Aleix, t'escoltem d'aquí a menys de mitja hora.
Fins ara.
I acabem amb el temps. Abel Caral, què tal?
Bona nit. Bona nit.
Fa una hora aproximadament que ens deies que encara plovisquejava en algunes comarques. Ha parat de ploure o encara...
Mira, tenim quatre gotes en alguns sectors del Segrià, de les Garrigues, de la Conca de Tremp, poca cosa, pot arribar alguna escorrialla més des de l'Aragó, però bé, tot plegat poca cosa i demà de precipitacions no se n'esperen. Encara al matí força núvols, però ràpidament anirà a la baixa, acabarà fent més sol o un sol més efectiu que no pas avui o que no pas ahir, que aquest inici de setmana. Després a la tarda tornaran a augmentar els núvols, però el que dèiem, no deixaran precipitacions. Una mica més de fred de bon matí, sobretot en comarques interiors. Al migdia, 2, 3, 4 graus menys en moltes comarques, retrocedim una mica, després dijous tornen a pujar.
Tornen a pujar i després tornen a baixar.
I després baixen de manera més clara.
Això serà sí. Un drago encara.
Una mica, una mica. I a partir de divendres, una baixada més clara que no pas la que tindrem demà.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Fins
que vagi
demà.
Bé. Bona nit, fins demà.
Passen 6 minuts de les 10 de la nit. No sé si vosaltres sou dels que ja teniu ganes que vingui el fred o no, perquè diu l'Abel que a partir de divendres sembla que sí.
És que les mosques estan molt empipadores, últimament, mosques, mosquits, que no acaben de...
Tu fas la predicció en funció d'això.
Home, en principi, octubre finit, morta la mosca i el mosquit, i estem a 15 de novembre i continuen empipant les mosques. A més, ara, com que fa fred, a fora les mosques entren a dins, i llavors encara estan més empipadores. Per tant, que vingui una clatellada del vent del nord.
Estem d'acord, hem de matar les mosques.
Fred, Oriol, fred.
Sap greu, però...
El Raimundo no ho té clar, si vol fred o no.
No, a veure, sí, és el que toca.
És el que toca, no?
Jo estic per l'harmonia mundi, no?
Però... Mariona?
Jo sí, una bona tramuntanada que netegi l'ambient.
Sí, eh?
Sí, ara. De tant l'Anna... toca. A més, ara en tenim poca sí. De tramuntana.
No sé com ho porta l'Anna, això del fred. Acostumats, no, Guilleida, també.
A mi ja m'agrada. Aquesta setmana, dimarts, vaig estar a Barcelona i... No, aquesta setmana no, la passada, clar. I de veritat que em vaig quedar al·lucinada de la calor que feia. Ja. Em va semblar que estàvem a l'estiu. Jo pensava que a Lleida estava fent molta calor, però he vist que, diguéssim, es pot tornar a l'agost només agafant un tren.
No, i que almenys a Lleida, moltes comarques interiors, de nit encara baixa una mica, però és que a la costa estem tenint mínimes que estan per sobre dels 15 graus. Vull dir que ni de nit fa
calor,
gaire fred.
Ja
té gràcia que Lleida trobin que Barcelona fa calor, eh? Sí.
En fi, Anna Saez, Mariona Ferrer, Raimundo Viejo, Oriol Rivet, gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia del 9C. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida hi tornem avui amb la Laura Grau.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Després de vendre 1,5 milió d'exemplars, torna la Sara Lark més autèntica amb una nova novel·la, L'estrella de l'Illa Nord. Una gran història d'amor, ambientada a Nova Zelanda durant la Primera Guerra Mundial. L'estrella de l'Illa Nord, de Sara Lark, publicat per Rosa dels Vents.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Després de vendre 1,5 milió d'exemplars, torna La Sara Lark més autèntica amb una nova novel·la, L'estrella de l'Illa Nord. Una gran història d'amor, ambientada a Nova Zelanda durant la Primera Guerra Mundial. L'estrella de l'Illa Nord, de Sara Lark, publicat per Rosa dels Vents.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Ei, on veurem el Mundial?
Jo no em vull perdre ni un partit de Messi.
I França amb Benzema i Mbappé, què?
Tothom tranquil. Amb el Club Vanguardia tinc tot el Mundial per només 14,99 €, amb gol Mundial.
De debò?
Sí, m'he descarregat el meu codi a clubvanguardia.com i he aprofitat el 25% de descompte. Però les cerveses les poseu vosaltres, eh?
Ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
3 minuts per 11:15 de la nit. Home, ja tenia ganes, de tornar a sentir aquesta música. Laura Grau, què tal?
Jo també.
Com estàs?
Jo també, que amb la tonteria fa un parell de setmanes que no vinc per aquí.
Ai, que m'has trobat a faltar, eh?
Sí, una mica, i m'has fet molta enveja, ara t'ho deia.
Jo també.
Jo ara aquí al novembre, que és un mes que se'm fa llarguíssim, ja m'agradaria haver anat al Perú.
Tu vas fer una miqueta de vacances a l'estiu.
Sí, no, tens raó, ja he fet les que em tocaven.
Vas treballar,
i ara,
també, jo ho puc corroborar que vas treballar. Sí. Però una miqueta de vacances, jo vaig veure que feies.
Sí.
En fi, obrim hi ha el treball de Grau d'avui, que si no, no ens donarà temps. Avui Vinga. Sobre influencers que ens vols parlar, per què?
Sí, perquè últimament m'hi estic fixant molt arrel del Mundial de Qatar, que ja sabeu que se'n parlarà molt aquests dies, però en general crec que, a part de tenir influencers de moda, de maquillatge, de temes d'entreteniment, que diguem-ne no fan mal a ningú, només t'entretenen, a vegades fins i tot et posen de bon humor, a mi hi ha influencers que em posen de bon humor, però crec que últimament també s'han convertit en els nous líders socials, vull dir, les seves opinions són seguides per molta gent, tenen moltíssims espectadors, són capaços de canviar una mica l'esquema mental de la població, com per exemple Greta Thunberg.
Home, tenen molt de poder.
Exacte, sí, aquests activistes climàtics que han anat sortint últimament a fer aquestes accions als museus, jo crec que venen una mica influenciats per Greta Thunberg, per exemple, o també a l'altra cara de la moneda, coses que potser no ens generen tanta simpatia, també hi ha hagut molts influencers que han sigut els grans captadors del públic de les criptomonedes.
De fet, en portem parlant ahir, avui també n'han parlat al món a RAC1, vull dir que és un tema que està molt d'actualitat, i sí que és veritat que algunes d'aquestes estafes han aprofitat imatges o perfils o comptes de gent coneguda o d'influencers per estafar altres persones.
Sí. No sé, Anna, tu segueixes algun influencer així que diguis...
Aquí vas enganxat,
encara que sigui per, jo què sé, per riure una estona, per entretenir-me, o al revés, per les seves opinions i perquè t'interessa el que diuen.
No segueixo gaire influencers, la veritat. Aquesta és la secció que sempre quedo malament, perquè preguntes, que coneixes aquest? No el conec. Que saps aquesta música no l'he sentit.
Ara t'has d'anar posant el dia, eh?
Sí, segurament en segueixo algun, ara no recordo, però no sóc tampoc molt de tenir jo com uns referents, allò de dir... No sé...
Bueno, al final, per exemple, cantants o futbolistes també es fan part influencers avui en dia.
Cantants sí que en segueixo.
Sí?
Sí, home. La Rosalia, la Dua Lipa, no sé.
Doncs mira, ara que em dius la Dua Lipa, em va molt bé perquè això que dèiem, els cantants avui en dia també són influencers i ella fa poques hores, de fet, s'ha posicionat respecte al Mundial de Qatar, ha dit que no anirà a cantar a l'acte inaugural i en el seu lloc, però, ho farà Shakira i Black Eyed Peas, que tampoc és una cosa que ens faci il·lusió, jo Shakira la respectava, ara comença a caure lentament del pedestal, a vegades toca, no?, també. I aquests dies també, al voltant del tema del Mundial de Qatar, hem conegut unes declaracions que va fer Ibai Llanos en un dels seus famosos streams amb milers d'espectadors que trobo que són molt interessants.
Ya me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española a Qatar. Bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directo, sino que iba a grabar contenido, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer.
Tal qual, eh? No me sale de los cojones. Em va fer molta gràcia perquè realment hi va haver molts mitjans serios, o sigui, jo què sé, premsa escrita i digitals, que jo crec que tenen una mica de rigor, que van posar literalment aquest titular. Ibai dice...
I no creus que pot ser també una mica de postureig per part seva?
Tinc molts dilemes últimament amb aquest tema i m'està cansant la neurona molt fort, realment.
No,
perquè...
deixem-ho, doncs.
No, crec que és interessant. En tornaré a parlar segurament en altres espais o aquí, no ho sé. Potser la setmana que ve encara estaré amb aquest tema.
No, clar, podem passar de tema.
Penso que això, que d'una banda, doncs, sí que pot ser postureo, que tu després, d'altra banda, simplement segueixis el Mundial o el retransmetis, que desconec si l'Ibai ho farà i, per tant, ja ets còmplice de tot plegat, i dir que no hi aniràs tampoc serveix de gaire, però també penso que tot el públic que té l'Ibai, molt futbolero, per tot el tema dels negocis que tenen amb el Gerard Piqué i d'aquell retransmetir a jocs de futbol d'aquests de PlayStation, crec que és important que aquest missatge arribi a, doncs, per exemple, adolescents que segueixin el Mundial i que no tinguin ni idea del que està passant amb el tema dels drets humans i que ho investiguin, no? Que els impacti aquesta frase de l'Ibai. No sé, crec que és important. Un altre dels influencers relacionats amb el futbol que aquests dies haurem de vigilar atentament a veure què diu és Gerard Romero, que no sé si el coneixes.
Sí, una mica, sí.
Segur que a molts us sona d'aquest tall.
Avisen a todos vuestros amigos culés porque están pasando cosas.
Bueno, ha estat una de les sensacions d'aquest any, vull dir, s'ha fet molt gran i realment sí. Hi ha gent que el va veure fer els streams en directe aquí al Casino de Barcelona i és seguit per molta gent, per tant, per mi és important a veure com tractarà aquest tema del Mundial, perquè sé que el retransmetrà segur i jo ja sé que ell es dedica al futbol i que segurament si no ho fes, doncs, li baixaria molt els patrocinis, les col·laboracions amb marques, tot el que fa que potser el seu dia a dia la seva economia s'aguanti, però crec que algun tipus de posicionament hauria de fer, perquè és el que dèiem al principi, tot plegat, aquests influencers, aquests streamers d'avui en dia que estan tan exposats públicament, crec que tenen l'oportunitat i la responsabilitat de... bé, d'això, de fer una mica de crítica social i de rebutjar el que no està bé. Tot i així, abans del Mundial de Qatar, jo crec que tota aquesta història ja la teníem sobrevolant per sobre el nostre.
Me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan és de veritat, quan portes la cara, la creu i
no sé si... molt abans del Mundial, no? que aquests dies, doncs, evidentment, per qüestions òbvies se n'està parlant molt, i també d'aquests activistes que hem vist aquests últims dies als museus, si els influencers ja tenien aquest paper ideològic als mitjans de comunicació.
Jo crec que a poc es van fent forat. Tu no sé si com a periodista tens una opinió sobre aquest tema, de no sé si de cop i volta els mitjans tradicionals aniran perdent força amb el tema de crear opinió, i dependrem exclusivament de què diu la gent a internet, no sé.
Clar, s'haurà de veure sobretot què passa amb la següent generació. Jo crec que si passa això, com a mínim no serà immediat. I entremig poden passar moltes altres coses. És a dir, no vol dir que la tendència actual es mantingui. Potser pensem que això és el que passarà i de cop i volta d'aquí 3 anys...
peta internet.
Una altra cosa totalment diferent i canvia les perspectives, clar. Augurar què és el que passarà en el futur és complicat. És veritat que els mitjans de comunicació s'han mantingut o han sobreviscut a internet, no? Vull dir que els diaris han sobreviscut a la ràdio ha sobreviscut a la televisió d'alguna manera, encara que reinventant-se, sí que ha sobreviscut a internet. Per tant, em costa de creure que de cop tot aquest paradigma que tenim ara muntat desaparegui. Però veurem, i veurem també si potser sorgeixen altres propostes, altres models que destrossen el model actual i que en generen un altre, no?
No, i espero que més o menys puguem mantenir el rigor que tenim ara, o que jo crec que tenim ara, els mitjans tradicionals, perquè es veu que estan creixent molt les ideologies d'ultradreta entre els joves i adolescents, que potser sí. no consumeixen tant doncs, aquests mitjans tradicionals, i que en canvi sí que miren molts d'aquests youtubers i d'influencers, i n'hi ha alguns que jo ja els tinc molt assenyalats, que avui us els introduiré per si hi ha pares o mares que estiguin preocupats
Alerta,
pel tipus
no?
de creadors de contingut que consumeixen els seus fills. Perquè, per exemple, en a l'Odissea, que és internet, podem trobar paraules com aquestes.
Muchos pensarán, oh, un 7 de sexy no está nada mal. Pues no, señores, jamás te va a salir un balance positivo, porque la feminista media tiene un nivel de loca que tiende al infinito.
Aquest era el Wolf Street Wolverine, per si algú es vol gravar aquest nom en algun paper per censurar-lo.
És a dir, per si hi ha algun despistat. La Laura ara us està donant noms d'alguns influencers que, diríem, d'alguna manera animen alguns missatges relacionats amb la ultradreta. Per tant, ja seria convenient doncs, que els vostres fills, adolescents o fins i tot més petits, que n'hi ha molts de seguidors
sí,
d'aquests influencers...
Sí, per curiositat o pel motiu que sigui, perquè
que
han fet algun altre vídeo viral relacionat amb una cosa que no té res a veure i de cop i volta tenen un altre contingut.
Missatge, no?
Sí, sí, i tenen contingut que tu no coneixies, que és perillós. Aquest noi, el Wolf Street Wolverine, es va fer famós per ser el líder d'una corrent que ell autonomena antifeminista. I al principi semblava que era de broma. Jo, de veritat, vaig pensar que aquesta persona estava fent contingut d'humor i que realment no pensava això, però de cop i volta tenia 400.000 subscriptors a YouTube i moltíssims altres canals intentant replicar doncs aquestes idees, no? Naïm de Rechi, Ricky Edit, un tio que es diu Libertad y lo que surja, que al cap de poc va ser denunciat per haver pagat una noia en una discoteca de Barcelona.
Carai,
que realment
tu.
Ells pensen això i ells ho transmeten amb tota la convicció i amb tots els recursos que ells tenen audiovisuals. Així que la imatge és molt potent. Pero no son los únicos. Seguim.
Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas, tío. ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner, es problema mío. Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo?
Doncs aquesta és la Marina Yers, gairebé 1.800.000 subscriptors a YouTube, i això és el que deia doncs, en plena pandèmia, l'any passat.
Ha començat parlant de casa seva, que dius, bueno, mira, casa teva, tu fes el que vulguis, però ja ha començat a parlar de l'urbanització, de la seva veïna, no? Vull dir que...
No, i acaba contradient totalment els discursos científics sí. de coronavirus, que deien que al final doncs, aquest efecte papallona, no? Que tu no portis mascareta, doncs pot implicar que hi hagi un gran contagi. I entre aquestes corrents negacionistes que agafa la Marina Yers, també és coneguda per dir altres perles, com que l'aigua deshidrata, que li agrada vomitar, que dius, vigilem també amb el tema de trastorns de conducta alimentària, sobretot si tens tants seguidors i tantes seguidores molt joves, i altres declaracions polèmiques que l'han situat en un lloc que crec que tots haurien de rebutjar.
Tu per què creus, però, que la gent s'enganxa a aquest tipus de missatges? Perquè són uns missatges fàcils, perquè ho fan amb gràcia, o perquè a vegades és més fàcil creure en aquestes coses que creure en la veritat, per exemple.
Sí, jo crec que hi ha un tipus de gent que comença a seguir-los una mica per la broma, no? Com pensant això que dèiem abans, ah, no ho està dient de veritat, o és algun tipus de contingut humorístic, i després te n'adones que sí que és cert i potser arribes a empatitzar amb aquest tipus d'informació. I jo crec que hi ha un altre tema que ja ho hem parlat aquí, el no ho sé, altres vegades, que és la falta de fe o de líders espirituals d'algun tipus, no? Que al final t'acaba fent anar a buscar els teus valors, el que està bé i el que està malament, en persones que tenen un criteri personal molt qüestionable, no?
I creus que hi ha una estratègia, però, darrere d'aquests comptes? És a dir, hi ha una estratègia de primer començar fent vídeos, doncs, potser més blancs o més senzills, que facin riure per atrapar públic i després llançar aquests missatges? O creus que realment aquestes persones pensen això i ells simplement exposen el que els sembla a través de les seves xarxes?
Sí, això que has dit de l'estratègia no és gens descabellat, perquè, per exemple, el tall que escoltarem ara és una persona que al principi tenia certes simpaties, perquè això feia contingut una mica de conya, comentava partits de futbol, comentava també jocs online, bueno, això que fan els streamers, i de cop i volta va sorprendre'ns amb declaracions com aquestes.
Muchas comunidades que ni siquiera tienen el reconocimiento de manifestaciones así de grande. Mientras que...
Pero es que lo dices como si esto fuese algo loco, Aide. No hay reconocimiento de estas manifestaciones así de grandes. ¿Conocimiento quieres, soplapollas?
Això és un youtuber que es diu Un Tío Blanco Hetero, que estava explicant obertament que treu diners de fer vídeos reaccionant a discursos d'activistes antifeixistes, del col·lectiu LGTBI, és a dir, és una persona que està en contra d'aquests valors i que agafa discursos de persones que intenten lluitar doncs, pels seus drets i pels drets humans en general i se n'enriu i se'n fa burla fins a aconseguir doncs, això, aquests 350.000 subscriptors a YouTube. I el
350.000, clar, aquí sí que sembla no, que hi hagi una certa estratègia.
Sí, sí, que potser va començar fent coses molt més insignificants i va guanyar tants subscriptors i de cop i volta ha començat a tirar aquests missatges.
Clar, però diu, calla, escolta, que si sóc una mica homòfob i així, doncs a sobre guanyaré diners, no? A sobre em sortirà bé
el
negoci.
I em faré viral i la gent em coneixerà. Bueno, que l'important no és que parlin bé o malament, sinó que parlin de mi, aquesta frase, no? Jo crec que és una mica aquesta filosofia. I per últim, un altre dels que també comentàvem ara, un altre streamer que va començar comentant jocs i dient la seva opinió, doncs això, sobre temes de digital i tal, y ha acabado tirándose al mundo de las criptomonedas.
¿Qué es lo que pasa? Que igual aquí hay alguien que tenga 16, 17 años o 15, primero, que no pueden hacer nada, y segundo, que les puede interesar perfectamente este tema, como a muchos de vosotros igual os podía interesar cuando erais pequeños. Yo cuando tenía esta edad pues, también era inquieto y me gustaría aprender de esto. ¿Por qué? Pues porque para mí, igual que puede pensar mucha gente, es el futuro o les haya gustado cualquier cosa y les interese mirar.
Així és com Willy Rex, amb 17 milions de subscriptors, de fet és un dels més populars d'Espanya, animava els adolescents a informar-se sobre el tema de les criptomonedes i qui sap, potser també al final acaben invertint. És que, clar,
perill,
jo crec que
això.
No se n'adonen del poder que tenen ni de la responsabilitat que tenen. Per això jo crec que és important que persones com l'Ibai Llanos, que més o menys ha anat demostrant que és una persona prou centrada i prou conscient de la responsabilitat que té, vagin posicionant-se i vagin intentant combatre tots aquests altres dementors que tenen al voltant. Tot i així, hem de deixar de creure, jo crec que internet és una mena de pati virtual on els adolescents van a passar l'estona. El que dèiem abans, potser el que deies tu, principiant, hi havia el gran monstre de la tele, no? Que suposo que quan jo era petita també es devia començar a dir oh, la tele és superdolenta, la caixa tonta, no s'ha de mirar tant la tele i tal. Sí, sí. Però al final, mira, la tele analògica només tenia 5 o 6 canals, no?
Sí, després en va tenir més, però vaja, sí, sí.
I a darrere hi havia un equip de gent decidint, no? Uns editors, una gent que es mirava el contingut, molts filtres, i ara a internet ens trobem que tot s'ha democratitzat, que qualsevol amb una càmera a casa seva pot penjar qualsevol tipus de discurs a internet i és perillós. Jo no sé si els pares i mares del món són conscients
sí,
d'aquests perills.
Clar, és el que t'anava a dir. Fins a quin punt els pares, que a vegades estan molt allunyats també d'aquestes xarxes socials, són conscients del contingut que estan mirant els seus fills?
Jo a vegades tinc la sensació, també això t'ho dic com a persona que ha estudiat educació, que a vegades no ho sembla, però jo he anat a la uni i tal. I
això t'ho has dit tu, eh?
Sí, sí. No, i ens n'adonàvem també amb les meves companyes que feien pràctiques a escoles que els pares encara estan molt més preocupats per coses que els feien patir perquè ells recorden quan eren joves que eren temeraris,
no?
Potser, doncs, que si el nen comença a fumar, que si arriba massa tard a casa, que si fas alguna malifeta al carrer o el que sigui, i penses, és que ara mateix potser a mi em val més la pena que el meu nen, ja li renyaré després, però tiri un petard en una bústia, que és una cosa com molt típica de quan tens 13 anys,
timbres.
Que no pas que consumeixis segons quins vídeos, que tu no pots tenir la sensació de que està passant res i en canvi la seva habitació està veient el contingut d'aquesta gent i està creant el seu marc ideològic mental en un moment molt vulnerable de l'adolescència en què tu t'estàs construint la teva pròpia identitat i estan bevent d'aquests ídols. Vull dir que...
Bé, clar, aquí hi ha la pregunta del milió, no? De què s'ha de fer, com es pot combatre i si realment es pot combatre d'alguna manera.
Sí, aviam, d'entrada jo crec, això és la meva opinió personal, que haurien d'haver-hi més restriccions per part dels creadors de les xarxes socials, però ja veieu, últimament, per exemple, Elon Musk ha comprat Twitter i el seu principal escull és anar dient que ell vol més llibertat d'expressió. De fet, avui llegim uns tuits d'Elon Musk fent fora a treballadors de la seva empresa públicament per Twitter, que dius, no seria el gran referent i per tant no crec que aquesta persona ens reguli aquest tema a la seva xarxa social. Però crec que el que hem de començar a fer és el mateix que faríem si aquests missatges es rebessin pel carrer o pels mitjans de comunicació clàssics, perquè hi ha un discurs que crec que impera molt, que és com de passem d'ells, ignorem-los, si ens comenten alguna cosa fem veure que no ho hem llegit, no els contestem, no entrem en el seu joc, però d'altra banda, ells no callaran, ells seguiran assetjant aquests discursos nostres, intentant fer-nos la contra i monetitzant l'odi que ens tenen, perquè se'ls diu monetitzadors d'odi, sí. Aquests tipus de creadors. Per tant, jo cada cop estic més a favor de contestar-los tranquil·litzar-los, que tothom vegi la resposta i que a poc a poc vagin entenent que no tenen impunitat per anar dient qualsevol tipus de missatge a les xarxes socials.
Em ficavo la secció una mica més tranquil·la pel que t'he dit al principi, de que no segueixo gaires influencers. Em sembla que em quedaré així, eh?
Sí,
millor no seguir-los per veure segons
també
quins
missatges. També n'hi ha de xulos, eh? I d'interessants.
En fi, Laura, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
A vosaltres.
Apa, bona nit. Adéu. I nosaltres acabem aquí al 9C, però abans de donar pas al Tu diràs, Pep, de què parlarà demà el Basté?
Doncs continuaran molt pendents de la situació a Polònia, on aquest...